Bé, bona tarda a tots i a totes. Abans de començar aquest ple, si els sembla bé, voldria fer nom de tota la corporació una felicitació molt especial a la vallenca, la Marta Galimany. Penso que tots els vallencs i vallenques ens vam emocionar en veure-la passar per la línia d'arribada aconseguint el campionat d'Espanya de marató. És un orgull per la ciutat que la Marta ens representi abans als Jocs Olímpics de Tòquio que tindran lloc aquest estiu. I fer també extensiva l'enhorabona al seu entrenador, la seva parella, el Jordi Toda. Gràcies a l'esforç, al sacrifici i al compromís, la Marta és tota una campiona. Per tant, si ens sembla bé, els hi farem arribar a la felicitació de tota la corporació i comentar-los també que la nostra intenció és fer-li un reconeixement de ciutat a la Marta pels èxits aconseguits. O sigui que properament doncs, farem un acte com a ciutat. Dit això, donaria excusa a l'Òscar Peris, que s'incorporarà al ple una mica més tard, i duríem inici a aquest ple d'avui dia 24 de febrer. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinària del 27 de gener. Alguna cosa a l'acte? No? S'aprova? Punt 2, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 716 a la 778 i de la número 1 a la número 64 de la Junta de Govern Local, de la sessió del 16 de gener al 6 de febrer, amb dues incloses, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 140 a la 189 i de la número 1 a la número 24. De Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 87 a la número 106, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 18 a la 21 i la número 1, d'Afers Socials, de la número 37 a la número 59, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 224 a la 235, i de la número 1 a la número 27, i de Governació, de la número 69 a la número 81. Passarem al punt 3, donar compte dels informes d'execució trimestral i de morositat del quart trimestre del 2019. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Gràcies, alcaldessa. Bé, en aquest punt el que fem és donar compte dels informes d'execució trimestral i de morositat que es van anar fent, en aquest cas del quart trimestre del 2019. Aquest donar compte de la informació és perquè s'ha de trametre tota ella d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera a l'Estat espanyol, en finalitzar cada trimestre. Recordar que des del 2018, és a dir, tots els informes de l'any passat, de fa dos anys, el 18 i el 19 també, s'incorporen les dades econòmiques de la Societat Gestió Pius Hospital de Vallsam, perquè doncs, l'Estat espanyol en algun moment com a criteri marca que és administració pública a efectes d'estabilitat. El document, l'informe, incorpora la informació relativa a les plantilles de personal i les variacions de personal produïdes en el trimestre, respecte als indicadors pressupostaris veuran que hi ha alguna variació. Jo faria esment a dues, bàsicament. Una és que en l'apartat d'ingressos, en el que és l'Ajuntament, hi ha un augment important degut a la liquidació del servei d'aigües dels exercicis 2013-2016. I en algun altre apartat, sobretot en despeses amb inversions, remarca una mica que continua sent una execució baixa, tot i que recordem el 2017 va ser d'un 27%, l'últim trimestre, el 2018 un 14% i aquest estem en un 38%. En quant a la situació de la tresoreria, constatar les dificultats de la SAM Gestió Pius Hospital de Valls en aquest apartat en haver de disposar de pòlisses de tresoreria i factoring. Aquesta situació és deguda al model de finançament lligat a les clàusules del concert i als dèficits crònics de la societat des del seu inici. Respecte a la morositat, estem en una mitja de que paguem les factures, d'acord amb totes les variables que la fórmula exigeix, a 53 dies. Millorem les del 2018, que eren 76,38, però tornem a superar el promig mig de pagament a proveïdors, que hauria de ser de 30 dies. El retard en els pagaments de la Societat Pius Hospital de Valls motiva aquesta desviació. La resta d'ens municipals, per separat, el compleixen amb escreix. Tota aquesta situació també ve marcada per la realització de les obres de la carretera del Pla i del Passeig dels Caputxins, conjuntament amb la del Museogràfic del Museu Casteller de Catalunya, previstes pel 2017 i 18, que faran segurament, quan tindrem la liquidació ho sabrem, que ens saltem els indicadors de comptabilitat marcats per la llei de l'Estat espanyol, els d'estabilitat pressupostària i els de la regla del gasto, perquè va relacionat amb els ingressos que tens, les despeses que fas, i a l'haver fet més despeses d'un any traslladades a un altre, segurament això en la liquidació ho sabrem, la magnitud d'aquest escreix, però bueno, allà ho sabrem definitivament. En definitiva, tenim un nivell d'endeutament dintre dels límits marcats, els ratis de solvència i els romanents són positius, i per tant l'aspecte a millorar és minimitzar l'efecte que provoca executar les inversions fora dels anys previstos en els pressupostos.
Per part del PSC, per part de la CUP, passem a votació, senyor secretari. Has donat compte, d'acord. Doncs passaríem al punt quart, aprovació del compte de recaptació presentat per base corresponent a l'exercici 2019. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Si és competència d'aquest ple, efectuar la baixa de drets reconeguts, en aquest cas per import de 199.296,45 euros dels padrons que base executa en nom de l'Ajuntament a l'hora de cobrar doncs, els impostos i les taxes diferents. En l'expedient hi ha tota la documentació, on consta el compte de recaptació presentat per base i tots els moviments de l'any 2019, i per tant el que proposem en aquest cas és aprovar el compte, que és totes les bestretes, el moviment, la voluntària i l'executiva, i donar de baixa allò que ja a base ha fet tots els seus tràmits, que segurament són coses de 2017, 2018 i algunes de 2019, i que ja no es podran cobrar. En aquest cas, el càrrec de voluntària arriba a quasi 14 milions d'euros, el càrrec d'executiva, que ha d'anar en seguint base de 8,7 milions d'euros, i les baixes, com hem dit, és un 190, quasi 0,2 milions d'euros.
Moltes gràcies per part del PSC, per part de la CUP, Ciutadans. Ara sí, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
Per unanimitat.
Doncs passem al punt 5, aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per l'exercici 2020. Avui portem al ple de la Corporació per la seva aprovació el pressupost municipal per aquest any 2020. Les línies del pressupost que avui portem a aquest plenari s'han anat debatent en els últims mesos, primer amb junta de portaveus i també amb les diferents trobades que hem mantingut amb els diferents grups polítics. Una primera consideració respecte a la proposta del pressupost que avui presentem, dir-vos que aquest és el primer pas, aquest és el primer pressupost del nou govern municipal sorgit de les passades eleccions, un govern amb un pacte sòlid i amb uns objectius de mandat concrets que tenim el compromís de complir per donar resposta a les necessitats que té plantejada la ciutat. Fixant-se no només un horitzó 4 anys vista, sinó com sempre hem anat dient i hem destacat, anant més enllà, com a part d'un projecte de ciutat a 8 a 10 anys vista que superi el propi mandat. Doncs bé, precisament per això, perquè aquest és el primer pressupost del nou govern, ha de servir per orientar les línies mestres d'acord de govern a l'Ajuntament i també perquè creiem que era però bo obrir el debat amb altres grups polítics per trobar punts de coincidència i estudiar la incorporació de propostes. Fet aquesta consideració, tot i que després passaré la paraula a altres regidors, sí que volia destacar uns primers punts que penso que són importants. És un pressupost de gairebé 29 milions d'euros, amb un increment que ronda el 4%, i que el situa com el pressupost municipal més alt, com a mínim, en els últims 10 anys. Amb una xifra d'inversió de gairebé 2,7 milions d'euros, i que a la vegada inclou els programes, les accions i les línies mestres que ja ens hem fixat dur a terme. I voldria destacar-hi tres elements centrals. El primer, el reforç al servei a les persones i a les famílies, de tal manera que per primera vegada la despesa conjunta de les regidories d'afers socials, d'ensenyament, d'acció comunitària i igualtat, de salut i dependència, d'habitatge, d'Acció Cívica i Joventut superen els 3 milions d'euros. Serveis bàsics, com veuen, d'atenció directa a les persones i a les famílies, que s'incrementen prop d'un 9%. Però que, a més, es reforcen un altre àmbit també clau, com són totes les polítiques de foment d'ocupació, la creació de llocs de treball i la lluita contra l'atur. En aquest sentit, el pressupost de Vallgenera passa dels 2,5 milions d'euros al 2019 als 2,8 milions d'euros per aquest 2020, precisament amb la incorporació de nous programes en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. Per tant, cohesió i treball, entenent-ho com un binomi clau de totes les polítiques de reforç de l'estat del benestar, en definitiva, de la qualitat de vida i de la justícia social per tots i tots els ballencs i les ballenques. Un segon punt, el centre històric. Aquest, com hem dit sempre, és un projecte de ciutat, al que cal que donem una resposta de ciutat. I aquest nou pressupost va en aquesta direcció. Ho veuran amb les inversions, amb l'arranjament de l'església de Sant Francesc i en actuacions al voltant de l'habitatge. Hi destinem prop del 26% del total de les inversions, una xifra que creixerà molt fins a constar-se el 50% quan s'incorporin al pressupost les inversions d'anteriors exercicis, que són també projectes de ciutat pel centre històric, com poden ser la recuperació de les muralles medievals, la compra de Capadró, la rehabilitació de Catxapes, que tot i que no es troba al centre històric, per la seva proximitat i té una incidència molt directa. Però a més, deixin-me destacar que l'objectiu que ens hem fixat pel centre històric no són només projectes, sinó incidir d'una manera directa en la qualitat de vida dels veïns en aspectes tan transversals i tan importants com la seguretat, l'habitatge, així com l'estat i la neteja dels carrers. Aquest és el repte que hem d'afrontar en els propers anys i per això aquest 2020 ja estem fent els primers passos per reforçar la seguretat al centre històric, en col·laboració amb els Mossos, amb les patrulles mixtes, amb la policia local. O millorant els carrers, com hem fet recentment, justament aquesta setmana passada, amb l'asfaltatge del carrer Sant Francesc. O adequant un nou espai per a les oficines de joventut. O també, molt important, iniciant els passos per a la creació d'habitatge. Amb l'actuació al carrer de Sant Francesc Santa Marina i també la recuperació del pany nord de la plaça de l'Oli. I pulsant-ho directament des de l'Ajuntament per crear nous habitatges i recuperar un espai tan emblemàtic com és la plaça de l'Oli. I el tercer punt a destacar, la via pública. L'esforç que hem de fer amb la millora de la ciutat, de la via pública en general, perquè això també és qualitat de vida, també és projecte de ciutat. I ho dic en el moment que encarem la recta final de les obres del Passeig dels Caputxins i de la carretera del Pla, que és l'actuació de millora urbana més important feta en els últims anys a la zona urbana de la ciutat. Doncs bé, això ha de tenir continuïtat, com sempre hem destacat, actuant en obres de manteniment de tots els barris, millorant els serveis de neteja i jardineria, posant les bases i fent els primers passos per obrir els torrents a la ciutat, en definitiva, millorant l'estat general dels carrers i les places, perquè tot això, el conjunt de totes aquestes actuacions a peu de carrer, tenen una incidència molt directa en l'aspecte general de la ciutat i, sobretot, el que afecta el dia a dia i a la qualitat de vida de tots i de totes. Això passa també per afrontar inversions com els 100.000 euros que es destinen a la via pública, també la reforma de la Rambla Central del Passeig de Reyes al Fornàs, o, molt important, la modernització de l'enllumenat del polígon industrial, que en una primera fase ja serà molt àmplia, amb una inversió de més de 600.000 euros. Aquestes línies generals enmarquen el nou pressupost que portem avui a aprovació. I voldria remarcar que ho fem amb voluntat de diàleg, de mà estesa, no només per aquest pressupost, sinó que més enllà del que avui acabin votant vostès. Volem que tingui una continuïtat, que es pugui anar reforçant un diàleg sincer i franc, més enllà dels interessos de partits, per arribar sempre a acords i enteses. Per la meva part, fetes aquestes consideracions, passaria la paraula al senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda de Finances i Contractacions.
Bé, com ha comentat l'alcaldessa, és el primer projecte de pressupostos d'aquesta legislatura, d'aquest nou equip de govern. Aquest equip de govern segueix un una línia, que és l'acord de govern de la legislatura 2019-2023 entre Junts per Valls i Esquerra Republicana de Catalunya Compromís. Aquest acord ja apuntava uns compromisos en l'àmbit de gestió econòmica. Aquest document, aquest projecte de pressupostos per al 2020, segueix aquelles premisses. Aposta per les polítiques de cohesió a la nostra ciutat. Treballa per a l'equitat i per a la igualtat d'oportunitats entre tots els vallencs i les vallenques, com marcava l'acord de govern. Manté els nivells d'endeutament a un nivell baix o normalitzat. Constata un equilibri pressupostari, sent prudents amb els ingressos i adreçant les despeses als eixos principals de l'acció de govern que ara l'alcaldessa resumia amb persones i famílies, centre històric i via pública qualitat de vida ciutat. Per tant, amb aquest pressupost per a l'any 2020 volem donar resposta als reptes, a les necessitats i a les demandes que tenim com a ciutat, mantenint un ajuntament econòmicament sostenible. El projecte incorpora els diferents organismes autònoms locals i les diferents societats municipals. Ells ja han tramitat les seves propostes de pressupost i estan incloses en aquest pressupost general. Respecte al pressupost de l'Ajuntament, voldria destacar diferents aspectes, de manera general, d'aquest primer projecte de pressupostos d'aquest equip de govern. El pressupost és exactament de 28.660.000 euros. És, com ja s'ha dit, el pressupost més alt dels darrers anys i augmenta en un 3,9% respecte a l'aprovació inicial del pressupost del 2019. En el que fa al capítol d'ingressos, recull les modificacions fetes en l'aprovació de les ordenances que van fer a finals de l'any 2019. Augmenten les previsions de l'impost de construccions i és moderat en la previsió d'aportacions de transferències corrents des d'altres administracions o ens o d'altres possibles subvencions. Incorpora un préstec per inversions de 2.100.000 euros, augmentant el del 2019. En el capítol de despeses, la previsió en la despesa de personal està feta de màxims. La llei aplicable de l'Estat espanyol marca un fix del 2% i un variable que pot arribar fins al 0,5%. La decisió de l'equip de govern ha estat de contemplar en els pressupostos la previsió màxima del 2,5%. La previsió de l'interès a aplicar baixa una mica i les despeses per fer front als interessos de préstecs bancaris es redueixen degut a les amortitzacions fetes. Aquestes reduccions alliberen diners per a altres àmbits de l'acció de govern. Així, podem arribar a destinar 3.051.000 euros a persones i famílies a través de les regidories d'Afers Socials, Acció Cívica i Joventut, Acció Comunitària i Igualtat i Ensenyament. Un augment del 8,9% en polítiques destinades directament a les persones. O donar el nostre suport al teixit associatiu vallenc, format per entitats culturals, socials, esportives, comercials i veïnals, dedicant-hi 644.000 euros que es regulen a través de subvencions i acords amb les mateixes. Respecte al capítol 6 d'inversions, l'augment és considerable. Arriba al 15,3% d'increment respecte a les inversions del 2019. Seran de 2,7 milions d'euros entre les inversions de préstec i les finançades amb despesa corrent. Aquests pressupostos restauraran l'església de Sant Francesc, destinant-hi 529.000 euros. Modernitzaran de forma considerable i definitiva l'enllumenat del polígon industrial, 605.000 euros. Consolidaran la xifra més alta destinada als pressupostos participatius des del seu inici, el 2017. Crec recordar que eren uns 75.000 euros, donant veu a la participació ciutadana en la priorització de part de les inversions. Concretament seran 250.000 euros. Posarem 216.000 euros d'aquestes inversions reals a treballar pel que serien polítiques municipals d'habitatge. Aquests 216.000 euros permetran donar l'empenta definitiva als diferents projectes endegats en polítiques municipals d'habitatge, al carrer del Carme, Santa Marina, cantonada carrer Sant Francesc i al carrer Paborde, conjuntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la cooperativa Sostre Cívic. Seran aquests pressupostos els que desenvoluparan el Pla de Millora Urbana de la plaça de l'Oli, que és l'altra aposta de projecte urbanístic important per al centre històric. La recuperació del pany nord de la plaça de l'Oli és una aposta de ciutat per a rehabilitar els immobles i per a generar nous habitatges i negocis a la plaça de l'Oli. Aquests pressupostos permetran millores necessàries en els edificis dels teatres de Valls. Les actuacions previstes pugen 105.000 euros. I com sempre, hi ha la partida d'inversió en la via pública, en l'adequació d'espais lliures, de camins, d'edificis escolars i la resta d'edificis municipals. Tot molt important i creiem que s'ha de mantenir constant aquest esforç d'inversió. I dediquem 400.000 euros d'aquest apartat d'inversions. Aquests pressupostos permetran continuar el projecte de la nova escola de música i la nova seu de la policia local. Cal afegir-hi l'inici dels treballs per la millora de l'existent pista poliesportiva coberta del Vilar. I també veurem, sense ser directament protagonistes, però en aquest any, l'inici de les obres de Catxapes, les obres d'ampliació del Museu de Valls, que seran projectes que viurem aquest 2020, però finançats amb recursos d'altres exercicis. Del total d'inversions en percentatges es destinaran a la via pública un 33,9%, al centre històric un 25,8%. Recordem allò que dèiem al principi, els eixos principals, persones, famílies, centre històric, via pública, qualitat de vida, ciutat. En l'àmbit de les persones, la cohesió social i el treball per a l'equitat i la igualtat d'oportunitats, millorem en un 5,7% el pressupost de la Regidoria d'Afers Socials. Amb el reforç de programes i la millora del contracte programa, tot aquest esforç es permetrà dedicar-hi més recursos. Millorem també en activitats d'acció cívica i joventut. L'augment és considerable, un 26,1% per a les activitats de dinamització i cohesió, a més de completar amb 15.000 euros la partida per a la nova oficina de joventut al mig del centre històric. També augmenta considerablement la partida d'acció comunitària, igualtat i participació, concretament un 27,3% per a les línies d'actuació del PLICS i per a les polítiques i programes d'igualtat. Concretament es destinen en aquest pressupost 639.000 euros en ajuts a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i entitats socials que també hi treballen. En concret, aquest pressupost augmenta un 7,3% aquestes partides directes per a mantenir la cohesió social. Entenem el suport a les polítiques de foment de l'ocupació i el creixement econòmic com a eixos bàsics en el desenvolupament transversal de la persona i com a eina bàsica i necessària per a l'equitat i per a la igualtat d'oportunitats. Per això, Vall genera arriba un pressupost de 2,8 milions d'euros, un 12% més de recursos per a la millora de l'ocupabilitat de qualitat dels nostres veïns i veïnes. El seu treball de col·laboració amb les empreses vallenques i de motor de la gestió de polítiques d'ocupabilitat de la nostra comarca són eixos molt importants per a nosaltres. També augmenta un 8,1% les aportacions a comerç i turisme, conscients del moment que viu el sector i de la necessitat de portar a terme les propostes de millora que es determinin siguin necessàries. El pressupost incrementa el cost del transport públic, concretament en 50.000 euros, com a conseqüència de la decisió ferma de fer-lo gratuït com a política de sostenibilitat mediambiental. I esperem a les dades oficials, però sembla que sé que ha estat tot un èxit la resposta de la ciutadania davant d'aquesta decisió de l'equip de govern. L'administració electrònica també és una aposta important per aquests 4 anys i el present document reflexa ja augments considerables de tot l'àmbit TIC de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'àrea de la transparència. Concretament, un augment del 27,8% fins a arribar a 227.200 euros per a seguir sense retorn implantant l'administració electrònica. També augmenta en un 4% les partides de sostenibilitat, serveis ambientals i medi natural. En l'àmbit de manteniment d'edificis i escoles també hi ha partides importants que al llarg de l'exercici incrementarem d'acord amb la disponibilitat pressupostària. La constància i perseverança dels equips tècnics i responsables fan que cada cop les accions siguin més preventives que correctives. però som conscients de l'esforç que cal fer conjuntament amb el Departament d'Educació en els centres educatius del Baltasar Segur i de l'Eladi Homs. En l'àmbit cultural, aquests pressupostos mantenen la partida de 100.000 euros per les decenals del 2021 i es manté l'aposta cultural de la nostra ciutat. En l'àmbit educatiu, la partida augmenta un 5,1%, destacant la partida per endegar nous projectes en l'àmbit de la política lingüística. Per acabar, fer referència a les aportacions de l'Ajuntament als organismes autònoms locals. Xarxa de Cultura, Museu de Valls i Vallgenera reben la mateixa aportació que el 2019 des de l'Ajuntament, mentre que l'Escola de Música i el Patronat d'Esports augmenten l'aportació municipal. Concretament, l'Escola de Música amb un 9,1% i el Patronat d'Esports amb un 7,1%. Aquestes serien les idees principals d'aquest projecte de pressupostos de 2020 que portem a aprovació inicial. Però no vull deixar d'agrair a l'equip d'Hisenda, a l'interventor, la seva tasca en aquest projecte de pressupostos. Els regidors i regidores que formen part de l'equip de govern i els seus departaments, organismes autònoms i empreses, per la seva disponibilitat, així com els grups de l'oposició, per les facilitats que hem tingut en les trobades i poder parlar i debatre sobre aquest projecte de pressupostos. Aquest, doncs, seria un resum dels eixos principals d'aquest projecte de pressupost del 2020 que avui portem a ple per la seva aprovació inicial.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, el que toca és agrair la feina feta pel regidor d'Hisenda, no només per les hores de reunions i això, sinó també per racionalitzar i endreçar aquest pressupost, mirant de posar-hi un caire més lògic en algunes partides i en alguns departaments. Avui, com ja hem dit i reiterat en dues ocasions, i aquesta és la tercera, portem l'aprovació del pressupost del 2020. Aquest és el primer pressupost d'aquest equip de govern, fruit de l'acord entre Junts per Valls, Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per Valls, un nou equip, unes noves formes de fer i unes noves prioritats. Per això voldria fer unes consideracions generals, que és que el pressupost és evidentment és l'eina per fer realitat les polítiques municipals i aquest pressupost emana directament de l'acord de govern que presentaven el passat mes de juliol. Per tant, estem passant de les paraules als fets. En el primer punt de l'acord manifestàvem una clara voluntat, textualment dèiem, Valls ha de consolidar el paper de lideratge com a capital de l'interior del Camp de Tarragona en un model transversal de polítiques públiques en el qual les persones i les polítiques del benestar i la qualitat de vida siguin el centre de tota acció de govern. Cal continuar reforçant els serveis directes a les persones i les famílies per fer un Valls més cohesionat i just, que esdevingui un model de ciutat educadora que prioritzi les polítiques públiques de benestar, salut, educació, formació, ocupació, acció cívica, joventut i gent gran, donant suport a les famílies i als col·lectius més vulnerables. Això era el que posàvem de manifest en el primer punt del nostre acord de govern i, com ja s'ha dit i ho reitero, aquest pressupost així ho reflexa. Més de 3 milions d'euros dedicats directament a millorar el benestar de les persones des de diverses regidories de forma transversal, afers socials, acció comunitària, joventut, acció cívica, igualtat, ensenyament. També parlem d'un Valls cohesionat i just. És evident que parlar d'això vol dir parlar d'una ciutat amb igualtat d'oportunitats per a tothom, on tots els vallencs i vallenques trobin el seu lloc i puguin desenvolupar el seu projecte de vida. Estem convençuts que el treball és la principal eina de cohesió social. Per això és necessari potenciar Vallgenera com a eina de generació d'ocupació i d'oportunitats. I els 2,8 milions d'euros del pressupost en són un clar exemple d'aquesta voluntat. 3 milions d'euros dedicats directament a polítiques socials i del benestar i 2,8 milions d'euros dedicats a l'ocupació i la generació d'oportunitats. Quasi bé 6 milions d'euros fent esment en aquesta primera voluntat que mostràvem a l'acord de govern. Per tant, reitero, passem de les paraules als fets. Volia aquí fer un petit esment en aquest increment de finançament que, com bé ha dit el regidor, és el pressupost més alt dels últims anys i que té un increment pressupostari, però també una part d'aquest finançament prové de programes que s'han treballat i intensament amb la Generalitat des del Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies, que aquí també s'ha comentat que gràcies a les aportacions del SOC fan possible aquest increment del 12% de Vallgenera. I també parlem d'altres ingressos que augmenten partides provinents del contracte programa d'afers socials, del CIAT i des del Departament d'Ensenyament. Tots aquests augments han possibilitat bona part dels increments destinats al dia a dia de tantes i tants vallencs i vallenques. Un cop fetes aquestes consideracions prèvies, em centraré en el referent a la Regidoria d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat. En l'acord de govern també fèiem esment, i cito textualment, impulsarem l'acció comunitària com a eina necessària per millorar el dia a dia de les persones. I així ho hem fet. Dotem la regidoria de més recursos econòmics i humans. Aquest increment del 23,7% es traduirà en més programes d'actuació directa. La forma de treballar de la regidoria seguirà sent la filosofia de treball que hem aplicat en el passat mandat amb el PLICS. La detecció, la diagnosi, la interlocució i la participació dels diversos agents socials i públics i, finalment, l'actuació. Alguns poden pensar que és un mètode de treball lent, sobretot quan tenim damunt de la taula problemes que requereixen solucions ràpides. És veritat. Però considerem que les actuacions s'han de fer per solucionar realment els problemes. Els pagats i la pressa molts cops no són bones solucions, perquè no ataquen l'arrel dels problemes. Fruit d'aquest mètode, el 2020 començarem a desplegar el Pla Integral de la Gent Gran. Continuarem amb la diagnosi i la protocolització del projecte de mediació als barris i hem iniciat la diagnosi del projecte de prevenció de drogodependències. Aquests tres projectes, quan els tinguem plenament desplegats a la ciutat, de ben segur que contribuiran a millorar la qualitat de vida de tots plegats. També cal posar en valor el fet que el CIAT ja es gestioni amb personal propi de l'Ajuntament, deixant de ser un servei externalitzat. Aquest fet ha estat possible gràcies a l'increment de recursos econòmics negociats amb la Generalitat. Paral·lelament, ampliarem les polítiques d'igualtat, fent que la igualtat entre dones i homes estigui present de forma transversal en totes les polítiques públiques i que des de l'Ajuntament siguem capaços de fer un efecte multiplicador a la ciutat. Aquest increment de recursos econòmics i humans també possibilitarà augmentar la difusió i treball del servei d'atenció integral LGTBI que ja tenim en marxa. Seguirem mantenint tots els altres programes comunitaris desplegats pel PLICS i que es deriven de diverses taules de participació: la taula de pobresa energètica, la taula dels aliments, la de salut comunitària, les capacitats. Per tant, del pressupost se'n seguiran derivant la mostra de cultures, el punt d'assessorament energètic, l'escola de persones cuidadores, els tallers de memòria, els tallers de diabetis, el programa de dones en xarxa, la setmana de les capacitats, entre d'altres. També incrementarem la dotació pressupostària de la línia d'ajudes a les entitats del tercer sector, que són també pilar fonamental de l'estat del benestar. Finalment, destacar que aquest pressupost porta associat la creació del tècnic de participació ciutadana, una figura que ens possibilitarà coordinar transversalment la participació de la ciutadania amb l'Ajuntament i també potenciar i accelerar tot el procés que se'n deriva dels pressupostos participatius. Una voluntat clara d'aquest Ajuntament. La prova és que la partida destinada als pressupostos participatius ha anat creixent, com bé deia el regidor d'Hisenda, i per aquest 2020 hi destinem 250.000 euros, que representa el 9,26% del total de l'inversió pressupostada per l'Ajuntament per aquest exercici 2020. Per acabar, volia dir que ens trobem davant d'uns molt bons pressupostos que faran que el dia a dia dels vallencs i vallenques sigui millor i també amb un clar compromís mediambiental. Al llarg de l'any anirem veient actuacions des de diverses regidories de forma transversal com ha de ser, que ens alinearan amb els objectius del desenvolupament sostenible, els coneguts per tothom com ODS. Aquesta forma de fer millorarà la consciència mediambiental de la ciutadania i, en conseqüència, tindrà un impacte a nivell global mediambiental que ben falta ens fa a la nostra societat. Com deia, són uns bons pressupostos i que al llarg de l'any, amb els successius modificats de pressupost, molt criticats per l'oposició, però crec que cal explicar als que avui ens acompanyeu aquí al ple i especialment també als que ens seguiu telemàticament, que un modificat no és res més que racionalitzar i redistribuir aquells increments d'ingressos o estalvis en partides pressupostades en despesa per destinar-los per fer complir aquells projectes que tenim en l'acord de govern i anar més enllà i fer créixer més aquelles partides que són necessàries. Per tant, com deia, aquests modificats encara poden potenciar molt més aquelles partides pressupostàries que són susceptibles de créixer per continuar amb aquesta filosofia de posar al centre de les nostres polítiques a les persones. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Té la paraula el senyor Javier Salat.
Sí, gràcies, bona tarda. Jo passaré a fer una breu pinzellada de les àrees de les que tinc assignada la responsabilitat. Començaríem per sostenibilitat i serveis ambientals, que s'incrementen lleugerament les partides de gestió de tots els serveis ambientals, com són jardineria, neteja viària, recollida d'escombraries, recollida selectiva, serveis de deixalleria i altres coses per donar resposta a les necessitats de cada servei. S'incrementa la partida de manteniment de contenidors d'escombraries i s'habilita una nova partida per a compra de contenidors amb la finalitat de renovar el parc de contenidors i també d'augmentar la capacitat en determinats punts on creix la demanda. S'incrementa la partida de valorització de residus, que caldrà veure quina deriva pren els resultats de l'aplicació de la nova ordenança fiscal que regula la taxa d'escombraries amb la nova orientació de fiscalitat positiva que aposta per la reducció de residus. En aquest sentit, també es manté la partida del pla de local de reducció de residus municipals de Valls, que aposta per accions destinades a la minimització dels residus. Aquesta partida del pla del pla local de reducció de residus està determinada per atendre aquelles accions que en el sentit de la línia de la reducció de la minimització de residus no es duguin a terme amb altres partides o accions. En inversions cal destacar els 75.000 euros destinats a millores de la deixalleria, tant pel que fa a les instal·lacions com per millorar la gestió dels usuaris i de la gestió de les visites que fan els ciutadans. Pel que fa a la gestió de plagues i colònies d'animals, les partides s'incrementen per donar resposta a la demanda que s'originen, però per contra s'ha ajustat a la baixa, s'ha de dir, les partides de recollida d'animals. Doncs, en els darrers anys, la previsió inicial era molt superior a les necessitats reals de la demanda del servei. Pel que fa a medi natural, es mantenen les partides de manteniment i de rehabilitació de camins per continuar donant resposta a les demandes d'arranjament i millora dels 130 quilòmetres de camins que té el terme municipal. S'habilita una partida de 18.000 euros per la millora de torrents amb accions encaminades a la millora de torrents que tinguin com a finalitat l'increment de la biodiversitat, l'ajut a la maduresa de les comunitats vegetals i tinguin com a finalitat última a la captura de CO2 per part de les comunitats vegetals. Continuem donant suport a la convocatòria del Premi Maria Murtra de Natura com un element d'acció i aprenentatge dels escolars pel que fa al medi ambient, la sostenibilitat i els torrents. Pel que fa a equipaments municipals, el gruix més important se l'endú les diferents partides de subministraments, com són llum, gas, aigua, telèfon. En la mesura del possible es van substituint elements d'alt consum energètic per elements més eficients. Es mantenen amb un petit increment les partides de revisió i manteniment de preventius del sistema de seguretat i sanitaris dels edificis municipals, com són antiincendis, intrusió, ozonització, legionel·losi, elevadors, ascensors, etc. Així com la neteja dels edificis amb una despesa global de 278.000 euros. En inversió, també cal destacar els 160.000 euros destinats a rehabilitació d'escoles i edificis municipals. També vull, per acabar, comentar la partida destinada a cementiri municipal, que està adequada a les necessitats dels serveis que es manté constant al llarg del temps, però sí que vull també comentar que en aquesta partida i aquest any podrem crear aquest espai que en dèiem l'espai d'infants de llum, que era una petita realitat que respon a diverses sensibilitats. I, per últim, també destacar la partida de lloguers de locals que no són de titularitat municipal, que encabeixen serveis municipals, que és de 131.000 euros. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Salat. Té la paraula el regidor, el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies, bona tarda. Disculpeu l'afonia. El pressupost municipal de l'Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms per aquest 2020 reafirma l'aposta d'aquest equip de govern per l'àrea de cultura com un dels eixos centrals de la seva acció, tal com ha vingut sent habitual en els darrers anys. Entenent, doncs, que destinar recursos a cultura mai és una despesa, sinó, tot al contrari, una inversió de futur a llarg termini, en la formació, l'educació, el vincle amb la comunitat i també el desenvolupament del pensament crític. En aquest sentit, doncs, aquest 2020 es consolida l'aportació a l'organisme de xarxa de cultura com a tronc dinamitzador i central de l'activitat cultural de la nostra ciutat, on la programació escènica o aquells cicles vinculats al patrimoni material i al calendari festiu en són alguns dels eixos centrals. Una altra part important d'aquest pressupost és l'habitual suport a les entitats, associacions i agents culturals vallencs, el que suposa una part important del paquet pressupostari cultural. Amb la vista posada també a les ja imminents festes decenals de la Candela del 2021, l'apartat d'inversions acull algunes partides importants referides a l'àrea de cultura, on destaquen, per exemple, recursos per les darreres fases d'adequació de la imatgeria festiva municipal, un projecte que hem anat desenvolupant gradualment durant els darrers anys, o la renovació d'elements o equips escènics als teatres de Valls. Un any, el 2020, que també haurà de ser decisiu per poder fer realitat la primera fase d'ampliació del Museu de Valls o també, com no, l'obertura del Museu Casteller de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Iala. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies. Bona tarda. Dues pinzellades molt ràpides pel que fa als àmbits de patrimoni de centre històric. Pel que fa a la recuperació de patrimoni arquitectònic local, el pressupost del 2020 ha prioritzat la recuperació de l'església de Sant Francesc, sense perdre de vista els altres elements amb els que estàvem treballant, com són la recuperació de la muralla medieval. Sant Francesc, que és propietat municipal des de l'any 1976 i declarada bé cultural d'interès local des del 1986, compta amb una partida pressupostària, com us ha comentat el regidor d'Hisenda, de 529.000 euros, que inclou la consolidació estructural segons el projecte aprovat definitivament el 15 de juny del 18, els treballs de l'envolvent i l'adequació de l'accés a l'església. S'està treballant també perquè el plec amb el plec perquè l'obra sigui una realitat en el termini més breu possible. Per que fa al centre històric, en el pressupost del 2020 es crea una partida per iniciar els treballs de recuperació del pany nord de la plaça de l'Oli, Pau 23 del POUM. Com sabeu, amb l'executivitat del POUM està prevista l'expropiació de part de l'illa de cases compresa entre la plaça de l'Oli, carrer de la Verdura, Espardanyers i Peixateria, per destinar-la a habitatge i o a usos turístics. Actualment ja s'han fet els treballs topogràfics d'aquesta zona i s'està avançant amb les valoracions de les expropiacions. La partida del pressupost 2020 servirà pels estudis previs necessaris abans de dur a terme les actuacions previstes, com seran l'estudi del subsòl de la plaça i l'estudi d'estabilitat del conjunt prèvia a les expropiacions que ja s'estan valorant per part dels tècnics. I res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Bona tarda. També farem un petit resum de les partides destinades a la regidoria d'Acció Cívica i Joventut, en les que cal destacar la inversió prevista per l'adequació de l'espai jove al centre històric a la plaça de les Escudelles. Actualment s'està redactant ja el projecte, que es va adjudicar a finals d'aquest 2019 i es preveu que el 2020 s'executin ja les obres. Per nosaltres aquesta és una aposta important per diversos motius. D'una banda, perquè ens permet donar vida a un equipament municipal que actualment està infrautilitzat. De l'altra, perquè està al rovell de l'ou del centre històric i per les seves característiques serà un espai dinàmic que contribuirà a donar vida a l'entorn, i la seva obertura a més ens permetrà alliberar espais de la biblioteca que es podran destinar a altres necessitats. Aprofitant els treballs també dignificarem l'entorn d'aquest edifici amb una actuació una mica més àmplia. La seva situació permetrà més que sigui un bon complement del centre cívic que s'ha de construir en el futur en l'entorn de Mossos d'Esquadra i que mantenim com a projecte. Pel que fa a les partides de despesa corrent, tant l'àrea d'acció cívica com la de joventut incrementen. Acció Cívica han volgut dimensionar la despesa real que té una àrea que genera moltíssima activitat. El 2019 han estat unes 9.000 les persones que han participat a les activitats que s'hi organitzen. Per tant, vol dir un volum molt important de persones i vol dir que si volem seguir donant resposta a aquesta activitat necessitarem un major pressupost. Així mateix hem incorporat la despesa de noves iniciatives, com la fàbrica Les Il·lusions o la recuperació del Blai Vallenc, que, en la que continuarem treballant, tenint en compte que l'any vinent és any de decenals i, per tant, seguirem en aquesta línia. També tenim previstos nous cicles que anirem anunciant i contemplem la posada en marxa d'un nou projecte en el que confluiran participació, posar en valor el patrimoni i la història de la ciutat i la dinamització del centre històric. A l'àrea de joventut també s'hi destina un major pressupost perquè es posaran en marxa nous projectes vinculats en aquesta àrea. La dinamització de l'espai jove, del que ja he parlat, n'és un, però s'estan treballant noves iniciatives transversals amb altres àrees i agents que es aniran donant a conèixer a mesura que estiguin lligades per part meva.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, alcaldessa. En l'àrea de governació volem destacar que en la plantilla s'han incorporat noves places per fer una distribució de tasques en llocs que creiem que calia. S'ha incorporat un nou lloc de tècnica de participació a la regidoria de participació perquè pensem que cal fer de l'Ajuntament un espai participatiu i, per tant, apostem dotant-la de personal. També volíem recuperar el lloc de coordinador de serveis de manteniment o coordinadora, perquè pensem que els serveis de manteniment tenen una tasca molt important i la persona que hi ha d'anar al davant ha de ser una persona amb el perfil de coordinador a fi d'efecte que pugui gestionar tot el que s'hi fa. També volíem fer una reestructuració d'un departament que en el seu moment va sortir amb una avaluació de riscos no massa correcta i, per tant, se volia reorganitzar el Departament d'Urbanisme i amb aquesta reorganització s'ha creat una plaça de tècnica mitja de gestió d'administració general de la vessant jurídica, un enginyer mig i dos llocs de coordinació tant d'arquitectura com d'enginyeria. En quant als nous llocs que contempla la plantilla serien aquestos. També el que recull el pressupost és un increment del 2,5% de les retribucions del personal. Inicialment s'incorporaria el 2% i en funció de l'evolució del PIB podríem arribar fins al 2,5%, com així marca la normativa estatal. També s'han creat tres llocs d'integrador pel centre obert que venen subvencionats pel contracte programa de serveis socials a fi de donar una atenció correcta en aquest centre especial com és el centre obert. Dintre de serveis socials, tot i que no té una implicació pressupostària, sí que l'equip de govern vol fer una aposta perquè al llarg d'aquest 2020 es puguin incorporar a l'estructura de l'Ajuntament el personal fins ara vinculat a programa de serveis socials, al contracte programa, per poder donar una estabilitat a la plantilla d'aquest servei que treballa amb persones especialment vulnerables i, per tant, a mesura que això ho puguem anar incorporant, us anirem donant coneixement. Pel que fa a la regidoria d'empresa, empresa i ocupació, volia comentar que el pressupost de Vallgenera, que és un pressupost important de 2.800.000 euros, es distribueix en programes que es treballen des de Vallgenera, com són l'orientació, la inserció laboral, la formació ocupacional i contínua i el suport a l'empresa i el foment a l'emprenedoria. El gran gruix d'aquests ingressos del pressupost de Vallgenera provenen de diferents organismes. Un és l'Ajuntament de Valls, l'altre seria el Departament d'Educació, d'Empresa i un altre seria el d'Empresa i Coneixement i el volum molt gran quan ens presentem els diferents programes que va publicant el Servei d'Ocupació de Catalunya. Per part de l'Ajuntament es manté l'aportació que s'havia fet en els altres anys i va bàsicament destinada a l'aportació ordinària, que són 635.000 euros, i després l'encomana de gestió, que serien aquells diners que el SOC concedeix a l'Ajuntament per portar a terme uns programes, la gestió dels quals fa Vallgenera, com són els contractes en pràctiques del programa de garantia juvenil, o els programes de desenvolupament local mitjançant els agents d'ocupació de desenvolupament local, el treball als barris, que són itineraris laborals dirigits a persones residents al barri antic, de Valls i el programa MARMI, que són itineraris sociolaborals de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. En aquests programes que he explicat ara, en total s'hi destinarien 220.400 euros. L'aportació que fa el Departament d'Educació seria de 84.900 que van destinats íntegrament a la unitat d'escolarització compartida que tenim a Vallgenera. Per Vallgenera aquesta unitat d'escolarització compartida és molt important perquè el que fa és aquelles persones que han sigut expulsades del que són els circuits d'educació tornar-los a reincorporar i a treballar-hi de manera personalitzada perquè puguin tornar al que és l'educació reglada. La part del Departament d'Empresa i Coneixement va bàsicament dirigida al programa Catalunya Emprèn de foment a l'emprenedoria. Des de Vallgenera l'emprenedoria és una de les vessants que es treballa i aquesta subvenció ens ajuda a portar a terme tota una sèrie d'activitats. I com ja havia dit, l'altre gran bloc és el que comporta la participació de Vallgenera en els programes diferents del SOC. Que aquí hi hauria tant la formació com l'orientació i l'inserció laboral, però també els plans d'ocupació i els programes de polítiques actives d'educació, mitjançant la contractació directa per part de les empreses amb contractes subvencionats, com serien el 30 plus per majors de 30 anys amb baixa qualificació, o el programa APP, del qual ens en sentim molt orgullosos perquè hem sigut un dels centres pilots que ha triat el SOC a Catalunya per dur a terme la contractació de persones de difícil ocupació i que pertanyen a col·lectius vulnerables, que permetrà que aquestes persones tinguin un contracte de 9 mesos on combinaran la contractació amb una empresa i la formació que els donarà la possibilitat de tindre un certificat de professionalització que al final de la contractació els pot obrir les portes al mercat laboral. En general, els pressupostos de Vallgenera són una aposta per l'ocupació i l'increment de les oportunitats, tant en l'àmbit de la formació com de la inserció laboral, a la vegada que treballem com a instrument d'intermediació entre les necessitats de les empreses i les ciutadanies en l'àmbit laboral, cosa que trobem de vital importància per a la nostra ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Enric García.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo volia fer un parell de mencions, uns apunts referent al pressupost del Patronat Municipal d'Esports. Aquest pressupost és el més elevat que ha tingut mai el patronat, puja un 3%. Llavors vull posar també en valor l'aportació que fa l'Ajuntament, que puja un 7%. També anomenar i l'augment que fa des del patronat a les entitats esportives, que puja a vora un 14%. I en relació a la inversió, farem l'ampliació de la sala fitness, d'allà del gimnàs del Fornàs, per la gran quantitat d'usuaris que tenim, que en aquest moment estem als 3.200, i agrair a tots els monitors, treballadors i usuaris del patronat la gran feina que fan.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Núria Gavarró.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. Com a responsable de l'àrea de transparència, oficina d'atenció al ciutadà i tecnologies de la informació i la comunicació, estic satisfeta d'aquest augment del pressupost de la regidoria en un 27,8% i la pujada d'una quarta part d'inversió en aquesta àrea, en el que és una aposta clara de l'Ajuntament de Valls per les eines tecnològiques, amb l'objectiu, per una banda, de millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'administració amb les persones, les empreses i les organitzacions i, per l'altra, d'aconseguir que els serveis que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania es prestin d'una manera més eficaç, ràpida i eficient. Crec que a ningú se li escapa que estem vivint una revolució digital, la qual afecta la nostra vida professional i personal. Des de les administracions públiques, aquesta revolució implica repensar com donem resposta a les demandes, tant internes com externes, que s'adrecen a les nostres organitzacions. Les TIC esdevenen actiu estratègic i bàsic del funcionament normal de totes les àrees de l'Ajuntament i organismes autònoms. Estareu d'acord amb mi que avui en dia, sense serveis TIC eficients i continus, se'n ressent el funcionament dels diferents serveis municipals. Però més, les noves tecnologies de la informació ens obren un nou món de possibilitats a l'administració pública, que fa només uns anys era impensable. Amb la implementació de l'administració electrònica, millorem l'eficiència interna del consistori i proporcionem a la ciutadania un accés cada vegada més àgil i autònom als tràmits municipals. I amb l'obertura de dades ens alineem amb els objectius de transparència i facilitem la lliure circulació d'empreses i ciutadans i contribuïm al creixement i a la competitivitat. Tenint sempre present l'objectiu constant de la personalització i millora contínua dels serveis prestats al ciutadà. La transformació digital de l'administració ha deixat de ser una bona pràctica en la gestió pública per convertir-se en una necessitat imperiosa, tant en l'àmbit legal com en el de l'eficàcia de les polítiques públiques. A l'Ajuntament de Valls ho tenim clar. Volem assolir una verdadera transformació digital que millori l'efectivitat dels serveis i polítiques que es presten a l'Ajuntament a partir de la tramitació electrònica i de la gestió intel·ligent de les dades. Per això ja fa temps que treballem internament en canviar les maneres de treballar per tal d'agilitzar la tramitació i així assegurar la total digitalització de l'administració. I també treballem en base a una gestió smart, és a dir, en gestionar i prendre decisions en base a dades que generen la informació dient per poder actuar i extreure indicadors i informació valuosa per ser eficients i millorar organitzativament. A banda, la substitució del paper en la tramitació i en les notificacions contribueix a disminuir costos econòmics i medioambientals, tema aquest últim amb el qual l'Ajuntament de Valls és molt sensible. I per a dur a terme aquesta transformació digital, la Regidoria de Transparència, Oficina d'Atenció al Ciutadà i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, treballem amb un pla de mandat que està alineat amb els criteris i estàndards per a la transformació digital fixats per la Direcció General d'Administració Digital de la Generalitat de Catalunya i el Pla d'Acció de la Unió Europea sobre e-administració 2016-2020. Volem consolidar l'Ajuntament de Valls com una administració oberta, innovadora i digital. Treballem per tenir un ajuntament transparent, rigorós i capaç de respondre a les demandes de la ciutadania del segle XXI. En definitiva, un govern de portes obertes, de ciutadans i ciutadanes actius i de polítiques compartides en què retornem als ciutadans la confiança en les institucions. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Scarperis.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de l'àrea de comerç i de turisme, doncs aquests pressupostos mantenen la mateixa línia que en l'anterior legislatura i els seus cosins germans del 18 i del 19, on uns pressupostos que tenen doncs aquest creixement, un creixement evidentment que va esgraonat, però sobretot amb una diferència doncs considerable respecte als del 16 i del 17. En aquest sentit, destaquem els esdeveniments importants, com són la promoció i la promoció dels esdeveniments que fem a la ciutat, així com també les fires que any rere any anem consolidant, però també anem emergint amb noves propostes, i també, com no, el que seria de comerç i activitat comercial. Sí que es destaca que enguany, respecte al 19, en la subvenció de comerç baixa aquests 3.000 euros, perquè l'any passat van ser incrementats amb motiu del 40è aniversari. De fet, també s'hi acaba reflectint, són els convenis que tenim també anuals, que renovem any rere any amb la Cambra de Comerç per organitzar la Fira Gors, amb l'Associació Francolí per l'Exposició d'Aus, amb la Cambra també per la Festa de la Calçotada, després hi ha l'Exposició Canina, la Fira de Vehicles d'Ocasió, la subvenció també als restauradors, entre d'altres. Així doncs, aquests pressupostos es consoliden en aquesta línia de consolidar el que seria la promoció de la ciutat en l'àmbit, doncs, evidentment, de la gastronomia, en àmbit sobretot del comerç i sobretot també doncs, en aquesta nova legislatura hi haurà també aquest pla estratègic de comerç que també quedarà doncs, recollit en aquesta proposta pressupostària. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Ramon Font.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. En matèria d'habitatge tenim el propòsit de complir especialment dos objectius i aquest pressupost ens permetrà assolir-los. Avançar en la complexa tasca d'augmentar el parc d'habitatge públic i també proporcionar ajuts a aquelles persones que els necessiten per a fer front al pagament dels seus lloguers, així com incentivar amb subvencions els propietaris que cedeixin el seu pis per a lloguer social, sigui via bonificació de l'IBI o amb ajudes per a sufragar reformes a la seva propietat. Tenim altres fites marcades, com la fórmula amb la que ja estem treballant i que ens permetrà la detecció d'habitatge buit i poder efectuar les accions escaients. A més, això farà que tinguem una eina més molt important de cara a l'elaboració del nou pla d'habitatge. Aprofundint en els objectius, durant aquest exercici assistirem a la compra d'habitatge públic més important que s'ha fet mai a la ciutat. Parlem d'adquisició, però també de convenis contrets amb diferents actors que contribuiran a ampliar encara més el parc d'habitatge social i per sota del preu actual de mercat, aspecte aquest darrer que persegueix rebaixar de retruc els alts preus que es demanen. En l'operació del carrer Paborde, comptant el bloc 6 i 8, Valls disposarà de 21 pisos més entre lloguer social i habitatge cooperatiu. Això ha estat possible gràcies a la compra directa de propietats a mans de grans tenidors per la fórmula de tanteig i retracte i gràcies també a convenis signats amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb la cooperativa Sostre Cívic. Aquests habitatges se sumen als ja existents i en dates ben properes encara se n'afegirà un altre a través de l'adquisició per part de l'Oficina Local d'Habitatge d'un nou pis que es destinarà a lloguer social. Aquí també podem incorporar noves actuacions ja previstes que seran una realitat en el futur, com la intervenció de Santa Marina amb Sant Francesc, on hi ha projectats 8 habitatges de caràcter cooperatiu, o la del Carme 12, on es contemplen 3 habitatges més per a casos locals d'emergència. Estem parlant de més de 40 habitatges socials entre els ja disponibles, de propietat o gestionats via convenis, i els que estan previstos arran de les actuacions que he esmentat. També hem de posar en valor la tasca que realitza Provalls, l'Oficina Local d'Habitatge, gestionant 140 habitatges cedits per a lloguer social, a més d'assessorar, informar i tramitar, entre altres funcions. Parlant de Provalls, veu augmentat el seu pressupost per al seu funcionament i també se li dota de recursos per l'adquisició del pis al que abans em referia. Finalment, sobre les subvencions, estem ultimant unes modificacions en les bases per convertir-les en més atractives per als propietaris i mobilitzar així més habitatge. Seguirem oferint ajuts per al pagament al lloguer. També es bonificarà l'IBI amb possibilitats de fins a un 100% als propietaris que destinin habitatges a lloguer social. I així mateix es milloren les subvencions per als propietaris que facin reformes o millores per cedir-los igualment a lloguer social. En aquest darrer cas es crea un ajut de 3.000 euros, que s'afegeix als que ja hi ha de 10.000 euros, per als propietaris que facin actuacions de reforma de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. També podran accedir a aquests ajuts de 10.000 euros a entitats del tercer sector sense ànim de lucre. En definitiva, aquest govern és conscient de la importància de comptar amb habitatge públic, així com facilitar-ne el seu accés i, per tant, seguirà destinant esforços a tal efecte. Referint-me ara a mobilitat, com es pot comprovar, la regidoria veu augmentada la seva dotació, un augment que ens permetrà garantir, entre d'altres, el correcte funcionament del servei del transport urbà en l'any en què el bus és gratuït per a tota la ciutadania vallenca. Incidint en la gratuïtat del bus urbà, recordar que és una mesura que contemplava l'acord de govern i que, amb tan sols 2 mesos d'implantació, ja ens permet afirmar que va ser una decisió encertada. Tot i el poc marge de temps per a fer valoracions amb un fonament consistent, sí que podem dir que la resposta, l'acceptació per part de la població, està sent a dia d'avui un èxit. Les dades del mes de gener de 2020 respecte a les del gener de 2019 ens indiquen que hi ha hagut un increment de viatges del 42% en aquest període d'un mes a l'altre, xifra, doncs, molt significativa. És veritat que caldrà seguir veient les estadístiques que aniran produint-se en els propers mesos, però de moment sembla que el bus gratuït ha estat ben rebut. Des de la regidoria i l'empresa concessionària estem en contacte permanent, en periòdiques reunions, per anar fent un seguiment en l'evolució del servei i donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint en cada moment. L'ús del transport públic, en detriment del privat, és un dels objectius que ens hem marcat en aquest mandat, i és per això que treballem en aquest tipus de mesures que afavoreixin la sostenibilitat i el respecte vers el medi ambient. Seguint amb aspectes d'aquest exercici, si en el seu dia es va trobar una solució per al transport dels alumnes de Picomoixons, ara fem el mateix per donar servei als de Fontscaldes i Mas Molets. En un altre ordre de coses, pel que fa a la senyalització horitzontal per tal de guanyar en seguretat, ben aviat s'iniciaran un seguit d'intervencions que s'allargaran durant l'any en matèria de pintura en diferents llocs de Valls, començant per carrers de doble sentit, seguint després per entorns escolars i també pel tomb de muralles de cara a l'estiu. Així mateix, amb l'adquisició de nou material s'ha planificat el reforç de la senyalització vertical en aquells punts que és aconsellable incidir en la seguretat, tant de vianants com de conductors. Finalment, per acabar, comentar que amb la incorporació en els propers dies del nou gerent de ViaSam seguirem determinant els principals objectius que s'han de complir en el present mandat. Hi ha diversos aspectes que afrontarem, com el nou pla de mobilitat, el qual inclourà també un pla d'accessibilitat, ja que ho considerem de gran importància. No són els únics objectius a materialitzar. Projectes com els itineraris segurs per als alumnes dels centres d'ensenyament de Valls són propostes que tenim damunt la taula i que volem poder-les fer realitat al llarg d'aquest mandat. O un exemple més, l'estudi per determinar la conveniència de peatonalitzar algunes zones de la ciutat allà on pugui ser recomanable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Font. Té la paraula la senyora Teresa Rull.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Començaré per la regidoria d'Educació i Política Lingüística. El pressupost de la regidoria s'incrementa un 5,1%. L'escola de música té una aportació de 300.000 euros, creix un 9,1% més respecte de l'any anterior, per acabar de consolidar un projecte d'escola innovadora en la pedagogia de la música i amb una clara vocació de servei a la ciutat i a la comarca perquè adapta ensenyaments i activitats als interessos de la població. El curs 2019-2020 dona servei a 617 alumnes, distribuïts en els 334 dels programes reglats, 63 dels tallers i cursos de curta durada i els 220 del programa Taller Baldufa, que es desenvolupa a les llars d'infants de Valls i Picamoixons. Conscients dels beneficis personals i socials que té la formació i la pràctica musical per a la inclusió i la cohesió social, l'Escola de Música ofereix programes com Música i Moviment a les Escoles, que apropa l'ensenyament de la música a la població, o l'Aula Oberta, pensada per a persones amb dificultats econòmiques o amb risc d'exclusió social, els quals poden inscriure-s'hi a un preu força més baix. La novetat seria Política Lingüística. Hi hem destinat una partida de 7.750 euros per engegar projectes per fomentar no només el coneixement de la llengua catalana, amb cursos de català adreçats a tota la població autòctona i migrant, que podem oferir perquè som un ajuntament consorciat al Consorci per a la Normalització Lingüística, sinó també l'ús, atès que la llengua catalana es troba en una clara situació d'inferioritat en la majoria d'àmbits i espais de la nostra societat, és voluntat d'aquest ajuntament impulsar-ne la normalització. Hem d'intentar revertir algunes dinàmiques. Per exemple, el català és la llengua vehicular a les escoles. Doncs no pot ser que només un 34% dels escolars de primària l'usin al pati i que aquest percentatge baixi a secundària i es redueixi fins a un 19%. Des de l'administració local som conscients que no podem interferir en alguns àmbits, per exemple, en l'àmbit de la justícia, on només un 8,2% de les sentències que es van redactar el 2018 eren en català i només 2 de cada 10 persones que declaren en un judici ho fan en català per poc els perjudiqui. Però sí que podem incidir en altres sectors, com el comercial. De manera que tothom que vulgui obrir un establiment a la ciutat o reformar el que ja té haurà d'estar informat de l'article 32.3 de la Llei de Política Lingüística que diu textualment: la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta dels serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han de ser redactats almenys en català. Si volem poder viure plenament en català, és imprescindible que siguem crítics amb aquells aspectes que impedeixen que la nostra llengua pugui ser parlada a tot arreu, començant a la mateixa administració local. Així doncs, si volem viure en català, la recepta és clara. Parlem-lo sempre i desempalleguem-nos de tots els impediments que ens obstaculitzen a l'hora de fer-ho. Em centro en el Pla Educatiu d'Entorn. Mantenim l'aportació al Pla Educatiu d'Entorn, perquè és un programa que dona resposta a les múltiples necessitats educatives d'infants, adolescents i joves. S'adreça a tot l'alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits i vulnerables. L'estudi assistit i l'èxit en són un bon exemple. Des del Pla Educatiu d'Entorn es coordinen i es dinamitzen activitats cohesionadores que promouen la integració social gràcies a la implicació no només de les escoles de Valls, sinó d'altres agents socials i culturals de les ciutats, com serien la xilofonada poètica, les audicions musicals, les activitats esportives, coneixement de l'entorn i dels costums locals, etc. Des del Pla Educatiu d'Entorn també treballem la diversitat, i per fer-ho possible hem de garantir la igualtat d'oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió, patis oberts al casal d'estiu, per exemple. El Pla Educatiu d'Entorn és la radiografia més clara, m'atreviria a dir, del que és el treball transversal a l'Ajuntament, perquè implica les regidories d'Educació i Política Lingüística, Esports, Afers Socials, que treballa amb els centres educatius i l'EAB, l'absentisme escolar, Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Seguretat Ciutadana, Sostenibilitat i Medi Ambient, Joventut i Xarxa Cultura. Des de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística donarem suport a totes aquelles iniciatives que fomentin ja no l'escola inclusiva, sinó l'educació inclusiva, superadora de les desigualtats, perquè l'accés a una educació de qualitat no vagi lligada a la capacitat econòmica de les famílies. L'escola, entesa com un espai de socialització i creixement personal, ha de servir precisament per contribuir de manera clara a la superació d'aquestes desigualtats socials i no a perpetuar-les. Em permeteu? I ara em centraré en la regidoria d'Afers Socials. El pressupost de la regidoria s'incrementa un 5,7% respecte del pressupost anterior. Hem incrementat l'aportació al servei d'atenció domiciliària perquè augmenta l'esperança de vida i les persones grans necessiten atencions. Catalunya es troba entre els països europeus amb un percentatge de sobreenvelliment més alt, un 15,4%. És a dir, 15,4 de cada 100 persones de 65 anys o més superen els 84 anys. El percentatge de sobreenvelliment femení és més alt que el masculí. Doncs bé, Valls es manté en els mateixos paràmetres i té una taxa de sobreenvelliment per damunt de la que teníem l'any 2010. Aleshores era del 16,05 i ara estaríem en el 19,37. Si ho traduïm en percentatges, direm que el 17,90% de la població vallenca té més de 65 anys, un 24% de la qual supera els 85 anys. La qual cosa vol dir que la població vallenca envelleix molt i que necessita i necessitarà atenció d'alguns tipus en els propers anys. Habitatge. La partida destinada a habitatge social s'incrementa perquè hem de combatre l'exclusió residencial, entesa com la manca d'un habitatge digne i adequat. I hem de donar resposta a les situacions d'emergència residencial, entesa com l'acolliment d'urgència de víctimes de violència masclista o bé persones, els habitatges de les quals tenen problemes estructurals greus que aconsellen ser desallotjades de les seves cases. En vam atendre 3 el 2015, en vam haver d'atendre 29 el 2018. No podem girar l'esquena aquelles persones que no poden assumir el pagament d'un lloguer, que pateixen pels desnonaments, perquè estan rellogades per problemes d'insalubritat, amuntegaments, etc. La Declaració Universal dels Drets Humans diu textualment: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la salut i el benestar, especialment quan a alimentació, vestir, assistència mèdica i serveis socials necessaris. Ens correspon, doncs, destinar recursos i esforços a treballar contra l'exclusió social i residencial. També mantenim els ajuts per escolarització, llibres, material escolar, complement de menjador. Els ajuts a la infància, cobrim activitats extraescolars, colònies, piscina, bàsquet, futbol, etc., perquè tots els nens i nenes, sense excepció, puguin tenir les mateixes oportunitats que els seus companys sense discriminació de cap tipus. Ens correspon vetllar pels seus drets i el seu benestar. I també mantenim els ajuts d'emergència social, subministrament d'aigua, gas, llum, els ajuts per necessitats bàsiques, ulleres, medicaments, etc., i els ajuts per pagar l'IBI i la taxa d'escombraries. També mantenim l'aportació al servei d'intervenció socioeducativa. El servei sempre ha estat gestionat directament per la Regidoria d'Afers Socials i s'han atès infants i famílies que tenen expedient oberts a l'àrea de serveis socials. Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d'esplai i esbarjo, amb la finalitat de treballar de manera integral els infants, fomentant els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, amb activitats psicomotrius, esportives i culturals. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició d'hàbits d'estudi. I s'ha posat un espai... Fins ara no m'heu sentit?
Sí, sí, no repeteixis.
A mi he escrit molt, eh? Continuo, perdoneu. Pel que fa a subvencions a entitats, mantenim les subvencions a Càritas i Creu Roja, les dues entitats responsables de la distribució d'aliments als usuaris derivats a la regidoria d'Afers Socials i a la Teulada per un projecte d'higiene i bugaderia que no ofereix cap altra entitat de la ciutat. Vaig acabant. Tot aquest treball d'atenció i ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat és possible també gràcies a l'aportació de la Generalitat per mitjà del contracte programa, l'eina que marca la relació de coordinació i col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que permet la prestació dels serveis socials responent a criteris de corresponsabilitat i equitat territorial. L'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà, per tant, ha de ser, com ha estat fins ara, el centre de la prestació efectiva dels serveis al municipi. Des de l'àrea d'Afers Socials treballem programes relatius al benestar social i prioritzem, per damunt de tot, l'atenció a les persones en situació d'especial necessitat social i de dependència. Ens esforcem per garantir que totes les persones que viuen a la ciutat tinguin cobertes les necessitats bàsiques i puguin viure amb dignitat. Una societat que es valori té l'obligació d'ocupar-se de les persones que es troben en dificultat.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, després d'aquestes explicacions tan vehements per part de tots els regidors de l'equip de govern respecte del pressupost de cada una de les àrees, ens toca als grups de l'oposició. Els hi agraïm les explicacions perquè al cap i a la fi ens han pogut fer una idea de moltes polítiques que han engegat, també ens han pogut fer una idea d'aquelles que no ho han fet. No? I per tant, comencem la nostra exposició. Per començar, primer que tot, Els voldríem reconèixer la voluntat que han mostrat per parlar amb els grups de l'oposició sobre el pressupost, especialment o únicament en aquest cas amb el senyor Barberà, que és amb el que hem tingut les reunions. De fet, no hem parlat sobre els números concrets del pressupost, perquè el pressupost definitiu no el vam tenir pràcticament fins al mateix dia de la comissió informativa i, per tant, ens ha sigut difícil de treballar-lo en concret, però sí de parlar a grans trets sobre les diferents àrees del pressupost i, sobretot, sobre el seu plantejament respecte a les inversions durant aquest mandat. Això, la voluntat de parlar, hem de dir que és un canvi substancial respecte al que s'havia produït els últims anys i, per tant, valorem molt positivament que s'hagi produït. Dit això, entrem en el pressupost. En primer lloc, no podem deixar passar que porten a l'aprovació del pressupost del 2020 al ple de febrer del 2020, en un moment que ja s'hauria d'estar executant. I la veritat no ho entenem, perquè vostès són un grup de govern prou gran perquè aquest pressupost hagués prosperat o prosperi sense problemes. No els cal buscar aliances fora del govern perquè puguin tirar endavant. No sabem si el problema ha estat intern. I és cert que hi ha hagut certs canvis en el govern i fins i tot el responsable econòmic ha canviat, però molts de vostès són ja veterans, si em permeten l'expressió, en aquest Ajuntament, però no només en l'Ajuntament, sinó també en el govern. Per tant, al nostre entendre, no haurien d'haver tingut cap dificultat en elaborar un pressupost de cada regidoria i el global dins del termini, que és el que correspon a la seva aprovació, i ens l'haguéssim portat el mes d'octubre-novembre, que és quan pertoca. I per tant, en definitiva, creiem que hi ha en aquest cas una manca d'eficàcia pressupostària d'aquest govern. Aquest pressupost puja, com han dit, un total de 28.666.000 euros. És un pressupost el més alt dels últims 10 anys, l'anterior més alt era el del 2018, amb 28.545.000 euros, per tant, un pressupost important per Valls. En quant als ingressos, les quanties més importants venen de les transferències de la Generalitat, amb un 10,72%, i el del Govern de l'Estat, amb un 19,90%. I també de l'impost sobre béns immobles, l'IBI, amb 9.250.000 euros. I aquí ens hi volem aturar. Pel 2020, l'IBI suposa un increment del 2,78% més que respecte al 2019. Ara bé, aquest percentatge no és del tot real, perquè el 2019 hi va haver una regularització cadastral i, per tant, els ingressos que vam tenir el 2019 en concepte d'IBI van ser extraordinaris. Per tant, no podem comparar una anualitat amb l'altra realment, sense saber de quina quantitat partim. Haurem d'esperar la liquidació del 2009 per saber les quantitats. En qualsevol cas, sí que podem dir que vostès han decidit una vegada més pujar els impostos. Ja ho vam dir en el ple d'ordenances. Concretament, l'IBI, que és l'impost que genera més ingressos, La pujada va ser del tipus impositiu, que el decideixen vostès mateixos, però també de la quota, perquè van demanar al govern d'Espanya la pujada del valor cadastral d'un 3% més. Això ha significat que el rebut de l'IBI de cadascun dels vallencs i vallenques hagi pujat un 4,56%. Per fer-ho més entenedor, si un habitatge va pagar 500 euros l'any 2019, pel 2020 pagarà 522,80. Però és que si ho comparem amb el del 2010, perquè ja que vostès s'han referit en els últims 10 anys, el rebut de 500 euros del 2010 pagaria 711,85. De vegades les quantitats absolutes ens ajuden a veure més clar de quins increments estem parlant. I en aquest cas, el pressupost del 2020 és el més gran dels últims anys, és cert, perquè veiem que l'increment que hem tingut dels impostos ha estat sostingut i paguem com mai havíem pagat. Per tant, un esforç de tots plegats que s'hauria de veure reflexat en els serveis, en les instal·lacions, en les inversions i que al nostre entendre no s'hi veu. Paguem molt i rebem poc. En quant a les despeses, analitzarem algunes àrees, no totes, però les que creiem més importants o les que ens valen una valoració inicial. Cultura. S'estabilitza la partida de cultura després de molts anys d'increment sostingut, d'increment pressupostari, però també d'increments durant l'execució del pressupost, en què veiem que s'anaven afegint diners a aquesta partida amb les diferents modificacions pressupostàries. Veurem si durant els mesos d'execució que li quedarà aquest pressupost no tenim una modificació que torni a augmentar la partida. Museu Casteller. Veiem que consignen 250.000 euros com a subvenció per a la gestió del museu i una altra partida de 10.000 euros per gestió museu. Una gestió que no sabem quan serà, quan es portarà a terme, perquè no sabem quan s'obrirà el Museu Casteller. L'última notícia que en teníem era que s'obriria un procés de consultes a les empreses especialitzades perquè aportessin el criteri de quins eren els aspectes que no feien atractiva la licitació de la gestió del Museu Casteller perquè ha quedat desert. Com pot ser que després de tots els anys de construcció, dels projectes que s'han fet, de la implicació amb el món casteller de dins de la ciutat i de fora de la ciutat, ara ens haguem de preguntar per què ningú no vol gestionar el nostre Museu Casteller? Per què no és atractiva la gestió del Museu Casteller? La gestió que estan fent d'aquest tema és, com a mínim, decebedora. I en els propers anys haurem de fer realment una valoració de què haurà suposat aquest museu per a la nostra ciutat. 10 milions d'euros d'inversió, amb dades que de moment tenim, i 700.000 euros, aproximadament, ja ho veurem, més cada any de despesa per la gestió del museu. I veurem el retorn que té per la ciutat i sobretot pel centre històric. Comerç i turisme. Veiem en aquestes dues àrees que ha pujat un 19,85% més, comptant que s'inclou per aquest exercici un tècnic. Dins de l'àrea de turisme hi ha consignada 241.100 euros i en comerç 52.000 euros. Com pot ser que només destinin a comerç 52.000 euros? De fet, el regidor responsable ens deia que aquest pressupost seguia la mateixa línia que els pressupostos anteriors. Doncs miri, és una línia que ens porta al desastre. El comerç a Valls està en greus problemes i vostès hi destinen 52.000 euros, que és un 1,03% del total del pressupost. D'aquests 52.000 euros destinen 22.000 a subvencions i 30.000 a comerç i activitats comercials. De debò que en un pressupost de més de 28 milions només hi podem destinar 30.000 euros a comerç i activitat comercial? I ara hem vist que s'ha fet un estudi de les necessitats del comerç, però entenem que les accions que es portaran a terme sobre aquest estudi, no? Que la conseqüència a la que arribaran aquest estudi, les accions no es podran portar a terme el 2020. Vaja, amb 30.000 euros difícilment es pot portar a terme cap acció. El comerç i el turisme és també una font de riquesa i una font d'ocupació i vostès en aquest pressupost la menys tenen. Empresa i ocupació. Ha baixat l'aportació que fa l'Ajuntament a Vallgenera un 0,64%, uns 5.800 euros, i per nosaltres, tot i que és una quantitat petita la que ha baixat, és una mala notícia. Creiem que en una àrea tan important, tan potent com és empresa i ocupació, la dotació que hi aporta l'Ajuntament com a fons propis, no allò que rep de la Generalitat, sinó com a fons propis, hauria de ser molt més important en un apartat de l'Ajuntament, en una regidoria que realment és fonamental per la vida de tots els vallencs i vallenques. Ensenyament. Llars d'infants, 290.000 euros. Sabem que s'estava plantejant la remunicipalització de les llars, però no veiem canvi en el pressupost. Per tant, volem saber si la decisió sobre la remunicipalització, perdonem per la paraula, de les llars es prendrà aquest any i pel curs 2020-2021 ja seran municipals. Benestar social. Tot el bloc de benestar puja, però hi ha... però hi ha àmbits que en el 2019 no hi estaven, no estaven dins a les mateixes partides que ens porten aquest any. Com per exemple personal d'acció cívica o les activitats de dependència i salut. Per tant, si traiem aquests àmbits i fem la comparativa, ens trobem que el pressupost de benestar social pròpiament puja només un 5%. Per nosaltres és clarament insuficient. En atenció a les persones sempre són insuficients els recursos. Per això... doncs no podem entendre, no només que no només s'hagi pujat un 5%, que podríem entendre en l'àmbit d'una restricció pressupostària, no? Sinó que fins i tot en alguns exercicis pressupostaris, i parlem del 2018 perquè és l'últim que tenim la liquidació, doncs en benestar social no s'hagin gastat tots els diners, no? El 2018 tenem que d'uns de 517.933 euros de programes en l'àmbit social, només es van gastar 93.521 euros. I com a partides més rellevants, veiem que sobraven diners, o que van sobrar diners, en ajuts a la infància, 24.000 euros, ajuts a l'escolarització, 21.000 euros, ajuts a l'emergència social, 24.262 euros. Sabem que estem en tràmit de pressupostos, no en l'anàlisi de la liquidació, però creiem que és fonamental que per fer uns bons pressupostos s'ha de saber què no s'ha gastat en exercicis anteriors per ordenar millor les partides. I aquí volia fer un esment del tema del personal en l'àmbit de serveis socials. Ja que amb el pressupost també s'aprova la plantilla i per tant és lògic que en parlem. I volem fer aquest esment específic perquè, al nostre entendre, vostès segueixen precaritzant el personal de serveis socials i vinculen el contracte programa que els ve del Departament de Benestar i Família de la Generalitat la contractació de determinades persones. Però per nosaltres els serveis socials són un element bàsic per a la ciutadania i no els podem sotmetre a la temporalitat del contracte programa. S'ha de trobar la fórmula perquè això no sigui així. S'ha de trobar la fórmula perquè nosaltres com a administració pública no podem de cap manera ser l'exemple de la precarització del treball de tantes persones. Per tant, els emplacem al nostre grup a que això sigui així. I parlant de personal, hauria estat bé, si em permeten, que després de les eleccions sindicals haguessin convocat la mesa de negociació. No parlo només de serveis socials, parlo en general, no? I com a mínim d'informar-los del canvis en el personal en quant a les possibles baixes incorporacions i a sous, de la mateixa manera que ens ho han explicat aquí, no? Que la regidora ens ho ha explicat aquí, i de la mateixa manera que els hi hem agraït i els hi hem posat en valor la seva voluntat de parlar amb els grups de l'oposició del pressupost, doncs fem evident el que ens han dit els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, i és que no s'ha volgut reunir la mesa de negociació. Seguim. Alcaldia. La partida d'alcaldia volem tornar a fer un esment en els òrgans de govern. Hi ha un increment de 123.500 euros. Aquest govern, i fixi-se que només parlo de govern, no parlo del conjunt de l'Ajuntament, només al govern li costa als vallencs i vallenques 383.000 euros, un 47% més que l'exercici anterior. I si comptem els càrrecs de confiança que depenen directament de la decisió del govern, han pujat respecte a l'any passat un 77,32%, 338.500 euros. En total, els sous d'alcaldessa, regidors, regidores i càrrecs de confiança sumen 721.500 euros, 271.000 euros més que l'any passat. Déu-n'hi-do. Com vostès deien a la roda de premsa de presentació, i em sembla que avui també ho han dit aquí, aquest és el pressupost més gran de la història, sí, efectivament, sobretot en sous del govern i dels càrrecs de confiança. I una vegada més, i fixin-se que nosaltres sempre evitem posar-nos en aquests temes, però una vegada més els hem de dir que això no reverteix, no veiem que reverteixi en la ciutat. I per últim, farem un repàs de les inversions. Miren, en inversions confirmem el que hem vingut dient els últims exercicis. I és que el nivell d'execució de les inversions d'aquest Ajuntament és molt baix. De fet, hem substanciat un punt a l'inici, que era l'informe d'intervenció de l'execució pressupostària, i es deia les inversions estan en una execució baixa. El mateix senyor Barberà, el mateix regidor, ens deia hem tingut problemes o podem tenir problemes perquè portem arrastrant una execució baixa de les inversions. I mirin, nosaltres no podem estar satisfets d'això, evidentment que no, però caram, de vegades el temps et dona la raó. I recordem aquells plens que aquí ho veníem repetint, que hi dèiem que les inversions eren baixes, que el nivell d'execució de les inversions eren baixes. I el seu predecessor, el senyor Ferrer, el senyor Batet, ens deia de males maneres que no ho era. Però, mirin, la realitat és tossuda i ens dona la raó. I si repassem algunes de les inversions que s'han plantejat en els últims anys, veiem que hi ha inversions en les que se n'ha parlat molt, però que com, ara com ara no hi ha projecte ni hi ha escenari temporal per la seva realització. La caserna de la policia local, per cert, permeti'm un parèntesis, ens hauria agradat que el regidor responsable de la policia local, a part de parlar d'esports, també parlés de la policia i ens parlés de la manca d'efectius i de la necessitat de cobrir places i també de la caserna. Però bé, tanquem parèntesi. Dèiem que projectes que se n'ha parlat molt, però que no hi ha ni partida ni hi ha horitzó temporal per la seva execució, caserna de la policia local, escola de música, casa de la festa, centre cívic del barri antic, d'altres que estan empantanegats, si em permeten l'expressió. Catxapes, que sembla que potser replantejaran el projecte i al final només s'acabarà executant una part, que és on ha d'anar la llar dels jubilats, que sí que és cert que és la més necessària o de necessitat més imminent, però que la resta, que havia de ser doncs, un espai on totes les entitats hi poguessin tenir cabuda, al final potser s'haurà d'ajornar la seva execució, no? Carril Bici també ve del 2018, no sabem si al final es portarà a terme. La intervenció de les muralles, la de Sant Francesc, que venia d'un projecte del 2017, que tampoc no veiem que en aquest pressupost se tiri endavant. La de Sant Antoni, que venia del 2018 i s'ha renunciat a la subvenció de la Generalitat perquè al no rebre l'1,5% cultural s'ha decidit doncs, que no es tiraria endavant. L'arranjament de la coberta de Sant Francesc, que se n'havia parlat molt, finalment sembla que es portarà a terme, i una part de l'enllumenat del polígon que es portarà a terme i que doncs realment creiem que és una obra molt necessària i que ens sembla fantàstic que es pugui portar a terme. Respecte al centre històric, deixin-me que els hi digui, abans el senyor Barberà i la senyora Racó han dit d'una manera diferent. El senyor Barberà deia desenvoluparem el pla de millora de la plaça de l'Oli, i la senyora Sònia Roca deia bueno, començarem, no?, amb el Pau 23 del POM, no començarem, perquè realment el que es consigna en el pressupost és per començar ben poca cosa, que ja és alguna cosa, més val que comencem. I quan es referien a la seguretat del barri antic amb les patrulles mixtes, home, ja venim fa molt de temps que venim sentint que s'ha d'incrementar la seguretat al barri antic, que s'ha d'actuar-hi, i el més calent és a l'Aigüera, no? Però, en definitiva, pel tema de les inversions, liquidació del 2018, pressupost d'inversions del 2018, 8.157.750 euros, inversions realitzades, 1.038.558. Només es van realitzar el 12,73% de les inversions. I portàvem també 3.300.000 i escaig arrossegades d'un altre dels exercicis anteriors, i aquell exercici només es van utilitzar 736.000 euros d'aquestes anteriors. Per tant, un nivell molt baix dels últims anys d'inversió, una gestió molt deficient en molts àmbits, però també en inversions. Per tant, per nosaltres aquest no és un bon pressupost, és un pressupost realment continuista, no han fet pressupost base zero, ja ho entenem, que de vegades en política municipal els pressupostos tens moltes despeses que van encaixonades i que van molt dirigides i que no tens massa marge de maniobra, però res de nou, per ser un pressupost que ens l'han portat tan tard no és que ens hagin aportat res de nou. Un pressupost que no dona sortida als grans reptes de la ciutat i un pressupost que posa grans despeses o que incrementa de manera important en òrgans de govern i càrrecs de confiança i en un museu casteller que ara com ara no veiem començat. No veiem, perdonin, obert. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Té la paraula la senyora Esther Huguet, de la CUP.
Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes. Abans d'entrar a comentar els pressupostos que avui ens presenteu, deixeu-nos fer un parell de consideracions prèvies, consideracions que, per altra banda, no són noves i anem reiterant any rere any. La primera, anem tard, no podem entendre com un govern de 13 regidores i 7 càrrecs de confiança com el que tenim es presentin els pressupostos tan tard. I la segona, creiem que els pressupostos s'haurien de treballar i presentar conjuntament amb les ordenances fiscals, ja que bona part dels ingressos provenen d'elles. Ordenances que, per altra banda, i tal com hem dit molts cops, haurien de ser progressives per tal de redistribuir molt millor la riquesa. També volem aprofitar per agrair la major predisposició de l'actual equip de govern a l'hora de compartir amb els grups de l'oposició el treball previ a la presentació dels pressupostos i desitjar que en un futur no només ho compartiu, sinó que fins i tot ens pugueu escoltar i incorporar algunes de les nostres propostes. El que sí que us cal és garantir que la representació sindical del nostre Ajuntament faci la seva feina. Abans de passar a aprovació els pressupostos, poder facilitar plantilla i relatar possibles negociacions dels fons addicionals, garantir que la part de representació sindical pugui també seure, escoltar, ser escoltats i estudiar conjuntament la proposta de pressupost. Us agradi o no, els representants dels treballadors i treballadores hi tenen dret. No podem buidar tampoc de contingut el comitè d'empresa, ja que són els que representen els nostres treballadors i treballadores. Seguim amb més dades. Valls ha de saber que aquesta legislatura és l'equip de govern que més car surt al ciutadà. 13 regidores i 7 càrrecs de confiança. Un total de 20 persones, de les quals només dues no tenen dedicació exclusiva, amb el que suposa la despesa econòmica i el ja aprovat augment aquest de sou. I ara sí, anem a analitzar el pressupost que avui se'ns presenta. Heu anunciat que aquests pressupostos es tracten d'una proposta amb tres eixos destacats: persones, centre històric i via pública. Del que no en tenim cap dubte és de l'eix de la via pública. Aquest ja fa anys que ens teniu acostumats a anar-lo augmentant i fins i tot anant fent modificats de crèdits. De que sigui una proposta centrada en les persones i els centres del centre històric en tenim molts dubtes. I ara entendreu el nostre punt de vista des de la CUP. El primer que ens salta a la vista veient aquests pressupostos és la línia continuista amb els darrers pressupostos presentats. En cap lloc hi trobem cap gir fruit de la renovació d'una part de l'equip de govern. Per això creiem fermament que cal sortir de la zona de confort a la que s'està instal·lat aquest consistori i arriscar una mica en temes. En temes, per exemple, com la gestió dels recursos humans, tenim serveis desbordats, ens manquen figures importants i també ens falta consolidar estructura. Tenim verdaders cabdells embolicats de fa anys que sembla que ara comencen a sortir la llum per les pròpies queixes dels treballadors i treballadores. La plantilla de serveis socials, el personal de cultura, la situació laboral que posa en perill la viabilitat del projecte de l'escola de música, el servei de neteja, per anomenar-ne només uns quants. Però el més fort és que aquestes dificultats us les heu anat posant vosaltres mateixos, fruit de la mala gestió. I tampoc preveiem que amb aquests pressupostos cap avanç per arreglar tots aquests problemes. I l'excusa de l'Arsal que utilitzeu recurrentment ja no ens serveix. Ja no ens serveix perquè ens heu demostrat que quan us convé sou capaços de trobar fórmules per superar les limitacions que suposa aquesta llei i perquè hi ha moltíssims pobles i ciutats que a dia d'avui estan contractant personal. Us tornem a demanar que feu una passa endavant en aquest sentit i que ens demostreu si realment és així, que són les limitacions de l'Estat les que en darrera instància no us deixen contractar o com creiem que el que hi ha és una falta severa de voluntat i aposta política. Per la CUP, aquesta legislatura havia de ser la gran aposta per invertir en noves línies d'inversió i per desenvolupar projectes de ciutat que fa anys que estan encallats. En alguns coincidim, com pot ser la restauració de la taula amb la teulada de Sant Francesc, més aviat perquè ja és d'emergència si es vol recuperar l'espai. Fa gràcia que aquest projecte el veneu com una de les grans inversions d'aquest any, quan aquesta recuperació no deixa de ser fruit d'aquesta mala gestió de l'equip de govern. Si la intervenció en surt tan cara, 500.000 euros, és perquè vosaltres la vau deixar caure. L'heu deixat caure. Si haguéssiu fet la intervenció fa 10 anys, el cost hauria estat mínim. I passarà el mateix si es vol recuperar el graner del Carme i si no tens el temps. També considerem d'emergència la part de la teulada que dona el centre sociosanitari del Pius, ja que a sota hi viuen i hi treballen persones i desconeixem l'estat real de seguretat de la teulada. Però clar, ens tornem a trobar amb el vostre topall de les competències que us va molt bé per justificar-vos. Amb la creació de l'Espai Jove hi estem d'acord, encara que sigui petit i sense gaires pretensions. La CUP ha demanat sempre tenir punts de referència per als joves, per revertir el que la diagnosi del 2017 ja ens anunciava, que el 70% de joves diuen que no volen viure a Valls i que en els últims 5 anys Valls ha perdut el 25% de la població jove. Aquestes dades, molt preocupants, ens evidencien el retard en les polítiques de joventut. I si a sobre les hem de combinar amb les polítiques d'acció cívica, se'ns dibuixa un futur prou negre en aquest àmbit. És l'any de desenvolupar el Pla Local de l'Habitatge. Incidir en l'habitatge a la plaça de l'Oli, a Capadró, de la compra d'habitatge en mal estat per revertir dos objectius: la manca d'habitatge digne al centre històric i la degradació del barri. Anem tard, molt tard, i ens cal més inversió i més cooperació i buscar altres fórmules que ens permetin regenerar espais del barri per poder-hi viure amb dignitat. Ja fa anys que la CUP ho denuncia, però mai n'hi ha prou. A la CUP li preocupa també projectes arquitectònics lligats a projectes de ciutats que fa temps que tenim consensuats amb la ciutadania, que cal desenvolupar i que l'equip de govern sempre té altres prioritzacions: el centre cívic, en el centre històric, i l'Escola Municipal de Música. Dos projectes importants per la ciutat, un de consens i el segon també de consens i bàsic per donar continuïtat a un projecte que fa 10 anys s'ha anat enfortint, creixent i arrelant com l'Escola Municipal de Música. I llavors la CUP ens preguntem, aquest any 2020, al barri antic, què hi passarà? Doncs mireu, amb una mica de sort s'obrirà el Museu Casteller i ja està. No passarà res més al barri antic. I que no passi res, en aquest cas, és anar pitjor. En un centre històric ja molt degradat i sense vida. Perquè l'actuació a la plaça de l'Oli, una inversió de 20.000 euros, només és l'inici del desenvolupament del PMU. Per això, des de la CUP, seguim sense veure una visió integral de treball dirigit al barri antic i això ens preocupa. El 2019 ens vam gastar 17.700 euros per l'elaboració del pla estratègic del barri antic, un pla que, en teoria, ens hauria de marcar les línies de futur del centre històric i del que tenim seriosos dubtes sobre com s'acabarà implementant. Un altre capdell de mala gestió és la seu de la policia local. Tot i la denúncia de treball i la precarització de la seu, en aquests pressupostos hi heu destinat un total de 15.000 euros, els mateixos que té per arranjar l'espai jove a l'antiga seu de Sòria. Evidentment, no en tenim ni per començar. Posats a comparar, dediquem més diners a restaurar els elements festius que la seu de la policia local. Com sempre, és una qüestió de prioritats. En aquesta ciutat li cal replantejar-se molt seriosament la mobilitat. Tenim un pla de mobilitat desfasat i cal plantejar-se pels què passarà els propers 50 anys. Seguirem fent xapusses, com el carril bici de la legislatura passada, del que no n'ha quedat ni el pintat a la via? Arrel dels pressupostos participatius dedicarem 60.000 euros d'inversió en un altre carril bici. Entenem que caldrà dissenyar-ho bé per no continuar amb la mateixa línia errònia del carril bici interior. Hem d'obrir el debat pendent sobre la pacificació al centre històric i hem de començar a imaginar, abans que sigui massa tard, quines alternatives d'aparcament dissuasoris oferirem quan no puguem disposar dels actuals. Estem començant la casa per la teulada. Tenim problemes de mobilitat greus i, com sempre, no veiem reflectit en els pressupostos la necessitat de replantejar el pla de mobilitat. Seguim amb la poca capacitat de visió estratègica de futur i anar només fent arreglos. Per la CUP, un dels eixos importants per garantir els serveis públics dignes i de qualitat i poder tenir un major control de la gestió dels mateixos és anar municipalitzant tots aquells serveis que vosaltres mateixos heu anat al llarg dels anys externalitzant. Les escoles bressol, la brossa, la jardineria, la neteja viària i els pàrquings de Sant Francesc i el pati. I diem aquests perquè són els que se'ns acaben la concessió en breu. Ja hem pogut comprovar els dèficits que comporta el fet de no tenir el control en la gestió dels serveis. Vosaltres mateixos ho heu comprovat i heu rectificat amb el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el CIAT, que aquest any 2019 heu vist clar que calia tenir-ne el control i, per tant, municipalitzar el servei. Tot i que pel que hem anat veient, la política d'igualtat segueix sent una bona declaració d'intencions, però buida d'iniciatives i de pressupost i de personal. Aprofitem, a més, per demanar-vos en quin moment es troben els informes per la municipalització de les llars d'infants. No podem permetre que a hores d'ara encara no sapiguem quina situació viuran les llars d'infants el curs vinent i que durant la campanya electoral us va omplir la boca de la importància educativa de l'etapa de 0-3 anys. Després d'anys d'augments amb la regidoria de Cultura, aquest any heu decidit no augmentar més la partida. Us felicitem, ja era hora. Fins ara no només l'augmentàveu, sinó que durant l'any anàveu fent modificats de crèdit, en els quals Cultura sempre tenia tots els números per continuar augmentant. Si almenys la política cultural servís per incidir i transformar socialment la societat, la CUP no dubtaria en felicitar-vos, però la cultura vallenca bàsicament va dirigida a una població benestant, perquè aquesta no s'hagi de desplaçar a la capital i de poca transformació. Dupliquem esforços perquè es consumeixi cultura més que per la creació cultural. Comptabilitzem quants abonaments s'han venut a les festes nadalenques i en fem bandera, sense analitzar quantes famílies vulnerables trepitgen els nostres teatres. Per altra banda, però, perdem la programació d'espectacles de petit i mitjà format, seguim sense apostes importants de dansa i, sobretot, no tenim polítiques que incentivin la creació cultural. No oblidem tampoc les reivindicacions del personal de cultura, que fa temps que, per desgràcia, no se senten ni prou escoltats ni prou cuidats. Creiem que en aquest punt sí que hi ha un aspecte important de prioritzacions. Ja que la disponibilitat pressupostària en una àrea com aquesta la tenim, o prioritzem atendre les demandes del personal o prioritzem seguint apostant pel mateix model d'accés cultural. Nosaltres ho tenim clar. Ara, un any de les desenals, ens cal invertir per tenir els espais i equipaments a punt per l'efemèride. Després d'haver estat 10 anys sense suficient partida de manteniment als equipaments i teatres d'aquest 2020, ens cal córrer per tenir-ho tot a punt. Equip de so, talons, cortinatges... Els ciutadans ja ens ho van apuntar del dèficit que tenien els nostres teatres en les seves propostes de pressupostos participatius. Som de les ciutats que més diners dediquem a desenvolupar aquestes polítiques culturals. A Valls, la despesa en cultura per habitant és el doble que a Tarragona o a Reus. El tema Museu Casteller necessitaria un punt i a part. Un punt a part. És un pou sense fons. No ha estat la seva construcció, ho ha estat la seva construcció i ara ho serà la seva gestió i posicionament. No només pels diners dedicats, sinó també pel temps perdut en licitacions desertes. Ara dediquem 250.000 euros a la gestió del Museu Casteller, quan sabem de sobres que trigarem temps encara en acabar de redactar el plec de clàusules i licitar-lo. Entenem que aquesta partida servirà per rentar la cara i posar ordre a la decadència que dia a dia pateix una infraestructura tancada i en desús. Si sabem que no s'obrirà de manera immediata, per què hi dediquem tants diners? Preveieu ja un modificat de pressupost per seguir apostant pel consum cultural al que ens teniu acostumats? La regidoria d'Educació sempre ha estat com el germà o la germana pobra. Ens hem dedicat a comparar el pressupost d'educació del nostre ajuntament amb els altres, amb d'altres poblacions com Berga o Tarragona o Reus. Igual com cultura està a la primera posició, educació se situa a l'última. Ben cert és que no tenim competències directes en educació, a part del manteniment de les escoles i la prevenció i intervenció davant de l'absentisme escolar. Però des de la CUP creiem fermament en la necessitat de desenvolupar programes d'èxit educatiu més enllà de les activitats emmarcades al Pla Educatiu d'Entorn, que ja tenim consolidades, tot i que creiem que hem perdut de vista els objectius pels quals es van crear aquests plans educatius d'entorn. En el pressupost, aquesta regidoria sempre queda molt coixa, tant d'estructura com de diners. Entenem que per l'equip de govern segueix sense ser prioritària. Des de la CUP sempre hem dit que cal posar a les persones al centre de les polítiques i és per això que ens mirem les polítiques de benestar social amb especial cura. Volem començar parlant del personal d'aquesta àrea. Creiem que és imprescindible que la plantilla de serveis socials es regularitzi i s'estabilitzi més enllà de l'existència del contracte programa. L'Ajuntament de Valls s'ha de fer responsable dels seus recursos humans, de la seva gestió, dels seus drets i de la seva estabilitat. Recordem que la Llei de Serveis Socials preveu estabilitat per als professionals d'aquests serveis i que actualment ni la Generalitat ni l'Ajuntament ofereixen aquesta estabilitat. Per fi veiem un augment en el servei d'atenció a domicili, un servei bàsic d'atenció a les persones. Agraïm que hagueu superat el discurs que fèieu any rere any. Des de la CUP us demanàvem un augment en aquesta partida i ens dèieu que el conveni que teníem amb Vilaniu ja cobria totes les necessitats. Tenim dubtes, en tot cas, si els diners destinats seran suficients per atendre tota la demanda. N'estarem al cas. També veiem petits augments en partides com habitatge social, famílies i igualtat i el programa de prevenció a l'exclusió. I un augment significatiu en el servei de mediació als barris. Un servei creat fruit de la insistència d'intervenció directa i imprescindible per part de les associacions de veïns i veïnes del centre històric i arrel de la situació decadent i la manca d'intervenció de fa anys que pateix el centre històric. És cert que aquestes partides augmenten, però tot i així creiem que no n'hi ha prou. Tal com deia en Pepe Mújica, on no arriba la competència i arriba la consciència, a nosaltres ens agrada també afegir-hi la conveniència. Legalment no tenim competència directa en alguns d'aquests temes, però sí que ens convé actuar-hi i tenim la consciència de que hem d'actuar-hi. I és per això que nosaltres us proposem aquesta creació d'una borsa per despesa social amb fons propis. Cal que fixem la prioritat en els més vulnerables, com poden ser la infància, la dependència i la vellesa. Tenir aquesta borsa ens ajudarà a complementar amb fons propis allà on no està arribant la Generalitat. L'objectiu de la CUP és ser altaveu de les classes populars i de les persones vulnerables. I massa vegades tenim la sensació que des de l'equip de govern no es té consciència de la realitat en la que vivim. I és per això que des de la CUP no deixarem de repetir que aquests no són uns pressupostos socials. Ens cal fer un pas més enllà i deixar de repartir la misèria entre els vulnerables i començar a tenir polítiques socials inclusives que ajudin a viure amb dignitat. Si parlem de la residència al camp, és obvi la manca de personal sanitari amb moltes treballadores en precari i que repercuteix directament en l'atenció a la ciutadania. Pacients molt dependents necessitem molta atenció i la manca de personal no ho permet. És evident que cal trobar una solució definitiva al model de gestió de la RAC, però mentrestant creiem que s'hauria de crear un fons per tal de pal·liar mancances a nivell d'equipaments, material tècnic, infraestructures i sobretot recursos humans. D'aquesta manera intentaríem generar menys despeses al PIUS. Arribats a aquest punt, deixeu-nos fer un petit apunt també sobre el PIUS. Som conscients de que la sanitat no és competència directa de l'Ajuntament, però tal com hem repetit abans, també hem de ser plenament conscients que a Valls el binomi PIUS-RAC pateix importants mancances i, per tant, hem de buscar fórmules per tal de pal·liar aquesta situació. Ens cal trobar solucions imaginatives, com per exemple donar una injecció econòmica pactada amb retorn per part del Servei Català de la Salut per poder posar en marxa dispositius que reforcin els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda d'atenció sanitària, com per exemple cada any durant epidèmies de grip. O per exemple per evitar el tancament de plantes d'hospitalització i poder donar sortida als pacients que s'acumulen a urgències sense poder ingressar per manca de llits. Cal un compromís ferm amb la ciutadania per tal de trobar una solució definitiva a totes aquestes problemàtiques. La presidència del Consell del Pius és a les mans dels mateixos que governen la Generalitat i la Conselleria de Sanitat. I, per tant, hauria de ser senzill posar fil a l'agulla per tal de redefinir el futur del Pius. No podem oblidar-nos de les innombrables funcions i valors que desenvolupen les zones verdes dintre l'espai urbà, valoritzades en la major part de ciutats i pobles del nostre entorn. Aquí sembla que estiguin menys preades. Tot i així, tenim unes zones verdes de primer ordre als torrents i que han estat oblidades durant massa temps. Aquest any hauria de ser l'any del Pla Especial de Torrents i ens agrada veure una partida de manteniment de torrents que esperem serveixi per començar a dignificar aquest espai. Aquest pressupost que avui ens presenteu, tot i algunes millores que hi veiem, no deixa de ser un pressupost continuista amb el que s'ha fet fins ara, que no arregla els cabdells embolicats i en algun lloc encara els enreda més. Per tot això, per tot lo exposat i sense voluntat d'allegar-nos més, nosaltres hi votarem en contra i presentarem al·legacions.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Senyora Cristina Laïz.
Buenas tardes. Lo que se nos ha presentado hoy para su aprobación inicial son unos presupuestos claramente continuistas. No volveremos a decir que estamos a 24 de febrero y ya han transcurrido dos meses desde 2020. Tan continuistas que al compararlos con los presentados para aprobación hace ahora un año, en 2019, en partidas y cantidades asignadas, estas son prácticamente idénticas a las presentadas ahora hace un año. No entraré en el detalle en la forma en la que se ha decidido distribuir este presupuesto, ya que durante el año veremos su fiabilidad. En el pasado ejercicio fueron varias las modificaciones presupuestarias que se presentaron a lo largo del año. No recuerdo el número exacto, ya que no fue hasta septiembre cuando comenzamos en Ciudadanos a disponer de esa información como miembros del nuevo consistorio. Pero sí me permitiré hacer constar nuestra preocupación en la forma en la que dicho presupuesto se va a nutrir de ingresos, ya que claramente va a ser a costa de incrementar los impuestos de nuestros ciudadanos. El presupuesto total, como se ha dicho, es de 28.660.000 euros, una cantidad muy notable frente a los 28.545 del año pasado. Solamente hay un pequeño incremento de 115.000 euros. Sin embargo, es el más alto de los últimos 10 años. Hemos visto que se aumentarán los impuestos indirectos a la ciudadanía en un 4%, que supone un medio millón de euros. Los más destacables ya son conocidos porque se han tratado en anteriores plenos. Tendremos ingresos por IBI de un 2% de incremento, unos 170.000 euros, en una ciudad en la que no crece el número de habitantes, sino más bien todo lo contrario, por lo que el aumento de ingresos se debe a la subida que el Gobierno aprobó hace pocas semanas a los actuales habitantes. Un gobierno que se sumó a la moda del catastrazo, como en su día, a final de diciembre, denominó la prensa, y que si revisan la lista publicada, los tres ayuntamientos en los que gobierna Ciudadanos, que son el Vendrell, Pallaresos y el Hospitalet d'Infant, porque de haberlos, haylos, aunque para ustedes serán pocos, no lo aplicaron. Hay ingresos también sobre actividades económicas que se incrementan, y los ingresos divididos a impuestos indirectos que aumentan un 63,5%, unos 165.000 euros, sobre construcciones, obras e instalaciones, de nuevo en una población que no crece, donde no se construye obra nueva y, como dijo un miembro del Gobierno, es difícil encontrar promotoras que quieran embarcarse en proyectos de nueva construcción en nuestro municipio. Llegados al apartado de tasas, el primero que nos llama poderosamente la atención es la recogida de basura, con un incremento de un 17,5%, 315.000 euros. Esto sí que es más que considerable. Haciendo un poco de memoria, en el pleno del 16 de octubre se dijo: el Ple de Vals aporta reducciones de entre el 10 y el 43% de la tasa de escombrerías. Lo que siempre se ha remarcado desde el Gobierno es la reducción en esa tasa, pero siempre se ha pasado de puntillas sobre el importe de la misma. Y nosotros siempre hemos remarcado que a los particulares se les subía un 13% el recibo, que locales y viviendas sin actividad pasaban a tener que pagar también este impuesto, y que a todos los empresarios, sea de comercio o hostelero, se les incrementaba hasta un 126% la tasa de no acogerse a las medidas de bonificación. En resumen, que no dejaba de ser una medida encubierta para aumentar la recaudación, y el presupuesto que aquí presentan así nos lo ha confirmado. Por último, en cuanto a ingresos, las aportaciones del Gobierno de España, de la Generalitat y otros organismos también aumentan. De especial mención es la de la Diputación, que también se incrementa este año en 64.000 euros, aunque es una pena que las aportaciones más grandes que se consiguen de la Diputación sean para proyectos que no están recogidos dentro de este presupuesto, como son el Museo Castellé, para el cual la Diputación de Tarragona concedió más de 343.000 euros en diciembre del pasado año, a sumar los 250.000 que sí que están incluidos en este presupuesto. Vemos que todos son conceptos que sobrepasan los cientos de miles de euros, pero ¿qué encontramos en la partida de gastos? Muchas líneas que para alguien que no es economista son difíciles de entender, pero nos permitiremos comentar dos de ellas, el personal y la inversión. Los gastos de personal son los más importantes en una administración. Es la partida en la que se engloban nuestros funcionarios y técnicos, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de esta, y son ellos los que hacen con su trabajo que este organismo salga adelante. Pero no solo los sueldos de esos empleados tan necesarios se incluyen en esta partida, también está la de los políticos aquí sentados. Una partida que, gracias al incremento de salario para los concejales en gobierno y del número de cargos de confianza aprobado con el nuevo Cartipas en julio de 2019, ha subido más de 200.000 euros con respecto al pasado mandato. Recordaremos que ese gasto extra se paga subiendo, por ejemplo, el IBI, hemos dicho que eran 170.000 euros, la tasa de escombrerías, 315.000, y en contrapartida, ante un presupuesto que solo ha subido un 3,9, es decir, 115.000 euros, quiere decir que se deja de invertir en nuestro municipio este dinero, porque tiene que usarse para pagar los sueldos del Gobierno. Inversiones previstas hay muchas y variadas, algunas de las cuales se llevan años, hasta lustros, hablando de ellas. La comisaría de policía, como bien se ha dicho, con 15.000 euros, que no será más que una asignación, nos tememos, para hacer un nuevo estudio y no para una construcción como la que se necesita. La creación de un carril bici, derribos, rehabilitaciones de viviendas, vías públicas, reforma integral del polígono, la rehabilitación por escuelas, por ende muy necesaria en muchas de ellas, la cubierta de San Francés con más de 500.000, la rehabilitación de edificios municipales, todas ellas suponen un 10% del total de presupuesto y todas son inversiones que se prevén para este año, 100% en tema de infraestructuras. Veremos cuántas de estas partidas finalmente se materializan en hechos y cuántas son objetos de modificaciones de crédito o volverán a incluirse en el presupuesto 2011 o en el 2021, 2022 o en el 2023. No tiene sentido continuar desgranándolo aquí presentado. Ya se ha expuesto por parte del Gobierno y por nuestra parte comienza ahora la tarea de fiscalizar su cumplimiento. Votaremos en contra de este presupuesto por continuista, por subir los impuestos de la ciudadanía, por no dar muestras de que se quiere invertir en lo que realmente hace falta y por emplear el dinero de todos, entre otras cosas, para subirse su sueldo en vez de mejorar Valls y la vida de los que viven en esta ciudad.
Muchas gracias, señora Laíz. Tiene la palabra el señor Martí Barberá.
Sí, no pas amb la idea d'entrar a debat, però al fin i al cap són projectes polítics diferents per a la ciutat i per tant no seria el cas. Reconèixer que som al febrer, això, som al febrer, per tant estem aquí, estem aprovant inicialment els pressupostos. Sí que he de dir que no em sap greu ser al febrer perquè el treball intern, com s'ha comentat a nivell de grup, ha estat de conscienciar a tots els regidors, a totes les àrees tècniques del nou model que ens ha de regir aquests 4 anys. I també, com han reconegut vostès, el fet de debatre amb l'oposició. És veritat que potser no hem debatut per incorporar, però en tot cas potser ha sigut la primera vegada que debatíem, per tant, el proper any encoratgem-nos tots, el govern i oposició, a que quan anem als pressupostos no anem només a escoltar, sinó també anem a incidir en ells. No? Per tant, amb això estaríem plenament oberts. En algun moment, en algun debat, alguna intervenció, s'han posat dubtes a certs projectes. Jo voldria remarcar, no hi ha cap dubte amb el Museu Casteller. Al Museu Casteller farem el que calgui perquè el plec surti al bé. I per què ha de sortir bé? Doncs perquè destinem els diners justos i necessaris a la gestió i el treball tècnic és que no en destinem més dels necessaris. Si en aquest ajust de transparència i de gestió del diner públic en el passat ple que això no es va aconseguir, doncs segurament val més que quedi la baixa que no pas que el que ha de tenir la gestió guanyi més diners dels que siguin preceptivament necessaris. Per tant, tots els esforços en aquí. En el projecte de llar de jubilats i catxapes va quedar desert i estem treballant i tenim oberts diferents camins i diferents possibilitats. Però el dubte de l'escola de música sí que l'he de deixar anul·lat, d'acord? Perquè estem amb la gestió de l'expropiació de Capadró i la partida ve de l'any passat i s'està acabant el termini per poder ja disposar de l'espai. Estem iniciant la redacció del pla funcional que ens ha de demostrar o ha de confirmar que aquell espai és adequat per a l'escola de música i, per tant, jo crec que dins de les prioritats del programa i de l'equip de govern hi surten. I de la policia local que tenim al pla funcional, els diners són entre l'any passat i enguany per a la redacció del projecte una vegada confirmem la possible ubicació i el possible model de la caserna. La CUP torna a insistir en el centre cívic, és una bandera seva, és una necessària. En alguna taula de veïns ja hem sentit que no estan fent un edifici nou si no tenir espais per a la dinamització del centre històric i, per tant, segurament abans no arribem a poder tenir el centre cívic, segurament hi ha altres alternatives i posicions com han reconegut com és l'oficina de joventut al centre històric. Altres debats, jo els debats d'ordenances, de pujar, ja el van fer el seu dia, per tant, jo entenc que vostès hi vagin. A nosaltres no és la nostra feina és explicar el projecte de pressupostos que tindrem per aquest 2020. Altres aspectes així a destacar. Jo quan que paguem molt i rebem poc, bé, això al final és la sensació que té la ciutadania i quan va votar la ciutadania vota el que vota. Per tant, en aquest sentit, jo crec que tothom té dret a expressar el seu posicionament en aquest sentit. Nosaltres intentem, com he dit abans, en el model de pressupostos, recollir i valorar molt l'aportació que fan els ciutadans amb els seus impostos i el seu esforç. Ens agradaria més que les administracions exteriors superiors també ens ajudessin més, però en aquest sentit prioritzem allò que creiem per a les persones, per al centre històric i també per la via pública de la ciutat. Respecte al PIUS i a tota la part que no és competencial, en tot cas en el Consell d'Administració es pot debatre i es pot parlar. Entenem que la CUP ho barregi cada vegada, no? En aquest sentit, sap que la preocupació i el treball, en tot cas si el president després vol comentar alguna cosa, però no hi ha cap partida en el pressupost de l'Ajuntament, però sí en els pressupostos generals ja he dit que hi ha incorporat el que és l'Oval Sant Roc i el que és Sant Gestió Pius. Per tant, en el fons estem aprovant també els pressupostos d'aquestes dues entitats. Ja està, gràcies.
Senyora Rosa Rovira.
Bé, jo volia fer uns petits aclariments respecte al personal de serveis socials. Dir que jo, com ja he explicat quan he fet l'explicació de la regidoria de governació, que estem treballant per estabilitzar la plantilla perquè pensem que serveis socials és un servei essencial i que per tant s'ha d'estabilitzar, que volem convocar tots els llocs vinculats al contracte programa per poder-los passar a l'estructura de l'Ajuntament i que tenim la feina ja embastada. El que passa és que ens hem d'esperar per poder informar de com i quan ho farem, no quan la tinguem embastada, sinó quan la tinguem tancada. En quant a això, era això només. Amb el que fa la informació als sindicats, dir-los que sí, que tenen tota la raó i que també és cert que hi ha hagut un problema de que hi ha hagut les eleccions sindicals el 20 de gener. I això ha dificultat la comunicació entre recursos humans i els representants dels treballadors. En el moment en què se'ls va convocar cap al desembre, jo vaig entendre la seva resposta de en aquest moment, a punt d'eleccions sindicals, no ens considerem representants vàlids per poder vindre a parlar d'això. I després, com vostès saben, les eleccions sindicals comporten tot un tràmit que enlenteix una miqueta la Constitució tant de la Junta de Personal com del Comitè. No ha sigut ni voluntat dels representants dels treballadors ni molt menys de la regidoria de governació no poder tindre aquesta trobada, sinó que el que ha passat és que tant el Comitè com la Junta es constitueixen el dia 11 de febrer. La Junta de Personal comunica qui són els membres de la Junta el dia 18 de febrer a Recursos Humans i el Comitè d'Empresa el 13. No hi ha hagut temps material de poder-los convocar. Pel que fa a la taula de negociació, una vegada constituïda la Junta de Personal i el Comitè, encara no han designat per part dels representants, que suposo que ara estan acabant de fer els tràmits per poder-los designar, quins seran els membres d'aquesta taula de negociació en la qual ens asseurem per negociar la relació de llocs de treball. Perquè si bé és cert que s'ha adjuntat la relació de llocs de treball al pressupost, l'article 90 de la Llei de Bases de Règim Local no exigeix que s'hi presenti la relació de llocs de treball, tan sols la plantilla, que és el contingut econòmic que sí que té. La RLT no té contingut econòmic, per tant, no caldria presentar-la aquí. Ho hem fet per un exercici de transparència i pensem que en el mes, des d'ara, des de l'aprovació inicial fins a l'aprovació final, ens podrem reunir amb taula de negociació amb els sindicats i negociar tot el que fa referència a la RLT, que sí que és cert que és matèria de negociació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Teresa Rull.
Senyor alcaldessa. Bé, jo vull respondre a aclariments pel que fa a la llar d'infants i també pel que fa a l'aportació del SAT. Pel que fa a la llar d'infants, sí, l'aportació és de 290.000 euros, però hem previst ja que el curs 2020-2021 ja hagi, la concessió del servei sigui directa, perquè ja tenim tots els informes a punt, tenim els informes de recursos humans i l'informe jurídic. Hem de tenir present que la concessió venç el juliol del 2020, per tant, al setembre el nou curs ha d'estar en marxa i hem d'haver assumit la municipalització i la concessió directa d'aquest servei i hem previst que així sigui. Bé, pel que fa al servei del SAT, sí, l'aportació puja, potser no serà suficient, però sempre s'ha anat suplementant quan ha calgut. Som molt conscients, com ja he dit en la meva intervenció, que la població envelleix molt i, per tant, que necessita moltes atencions i en som conscients. I per això, si l'aportació queda curta, doncs farem una suplementació quan calgui. Però jo també volia posar en valor l'increment de personal, malgrat que les condicions potser no són les més adequades, com heu comentat, pel que fa a l'augment dels treballadors que hi ha a Afers Socials. Vam començar l'any 2015, es va incrementar la plantilla quan es va iniciar el contracte programa amb 3 treballadors socials i 2 educadores socials que era necessari per cada 15.000 habitants. A més, els educadors destinats als centres oberts. Aquesta plantilla es va ampliar l'any 2017 amb 3 educadors més, el 50%, amb una ocupació del 50%, amb un educador al 100%, que és la que assumeix les tasques de direcció del centre obert, i un altre educador amb una dedicació del 30%, i amb 5 integradors socials més. I ara, com ara, actualment, la plantilla la configuren 3 educadors socials, una treballadora social, 5 integradors socials, 2 administratius, una tècnica d'igualtat i del CIAT, el director dels serveis d'intervenció socioeducativa i el cap d'unitat d'administració. Vull dir que hem fet esforços realment perquè som conscients que la necessitat hi és, som conscients que realment hi ha molta gent amb unes necessitats que se'ls ha de cobrir i, per tant, crec que aquesta ampliació de la plantilla, amb els esforços que ara es faran, evidentment, per intentar que formin part de capítol 1 i s'integrin a la plantilla de l'Ajuntament, però, vaja, em penso que els esforços que s'ha fet realment per poder fer una atenció acurada com cal a la ciutadania es constata amb l'ampliació de personal. Gràcies.
Senyor Font.
Gràcies, senyora alcaldessa, bàsicament per respondre algunes qüestions o fer alguna reflexió entorn al que comentava la portaveu de la CUP. Responent a quan feien referència al pla de mobilitat. El pla de mobilitat actual, de fet, ens marca encara una vida fins al 2020, per tot el 2020, perquè aconsellen que tingui un període de 6 anys. És un pla de mobilitat que quan aquest regidor doncs, va accedir és el que hi havia. Evidentment, no el va fer l'anterior regidor, sinó que el van fer uns tècnics, perquè així s'encomanen aquestes tasques. Per tant, el 2021, com he dit en la meva intervenció, si m'han escoltat, ja es contempla afrontar aquest nou pla, que no només serà un pla com a tal, sinó que, a més, jo ja deia públicament que hi ha una cosa que hem d'afrontar amb urgència, que és l'accessibilitat en aquesta ciutat. I ho estic dient públicament, ho he dit a la intervenció i ho repeteixo ara. O sigui, un pla de mobilitat no té sentit sense un pla d'accessibilitat i al revés. És més, aprofito perquè sé que són sensibles amb els temes de mobilitat, no només amb els temes de mobilitat, però especialment en aquest aspecte que en ocasions s'hi han referit, per oferir-los que aportin suggeriments, que aportin propostes, perquè si hi ha una cosa que nosaltres estem predisposats a fer és si volen treballar amb nosaltres i aquestes propostes són bones, que es puguin recollir. Em sembla que sóc clar. Sobre el carril bici, porta temps de retard, és veritat. I precisament per què? Amb d'altres paraules, vostès ens deien que no volen nyaps. Més o menys, era això? Val. Doncs jo li puc respondre que és precisament perquè aquest govern és conscient d'això, perquè ens ho prenem seriosament i volem que sigui el millor carril bici per Valls. I no només el que hi havia previst, sinó el que hi pot haver en properes fases. I que sigui el millor per Valls, per exemple, en un aspecte molt important, que és el que ara mateix fa que tinguem en stand-by, que no vol dir que totalment desatès, perquè estem mirant en aspectes, fins i tot de forma transversal, per exemple, amb seguretat ciutadana, en el trajecte, en la seguretat, perquè volem que això, evidentment, doncs sigui així. Sobre la pacificació del trànsit, jo justament he acabat la meva intervenció, repeteixo, si l'han escoltat, afirmant que ha arribat l'hora d'analitzar la conveniència de peatonalitzar algunes zones. Estem d'acord. Estem d'acord. Finalment, sobre els aparcaments dissuasoris, doncs jo els puc dir que dia avui tenim els que tenim i que si som realistes estan donant sortida a les necessitats, donen servei per les característiques que té la nostra ciutat. En tot, sí que és veritat que amb la incorporació del nou gerent, vull recordar, no és cap excusa, però és una realitat que fa 5 mesos que no n'hem pogut disposar i aquesta societat anònima municipal té la infraestructura que té, en quant a personal, doncs aprofitant la incorporació del nou gerent, que és imminent, després tenim Junta General d'Accionistes de Vies, doncs serà un bon moment per planificar primer i executar després diversos temes. El mateix pla de mobilitat i accessibilitat que comentava, les zones d'aparcament també, perquè no és una cosa que ideis uns aparcaments, sinó que has d'analitzar en tot moment la conveniència, si és també què cal millorar, estem d'acord. Els itineraris segurs, com també deia per les escoles, que els vianants guanyin terreny als vehicles, etc etc. És a dir, que esperem amb aquesta aportació, perquè també entendran i estaran d'acord que no ha de ser el regidor, el polític, el que determini si aquí convé una zona blava, si aquí convé a càrrega, descàrrega, etc etc. És a dir, que jo no sé si amb això els puc respondre, però espero que sí, i si no, si tenim més dubtes, doncs de forma totalment amable, jo els hi responc.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà.
Molt bé, moltes gràcies. Quatre coses. La senyora Rosa Maria Ibarra parlava de catxapes, que en part ja l'ha respost el senyor Barberà, però és dir, catxapes, senzillament, hi va haver un tema de licitació, de preu, i el que s'està fent és estudiar els costos per no redefinir el projecte, sinó buscar quin és el finançament que ens manca. No es tracta de quartejar i fer les coses d'una altra forma. Es tracta de viabilitzar el projecte i saber quin pressupost ens manca per poder tirar endavant un projecte que és vital per la ciutat, perquè l'hem treballat durant molt de temps i és un projecte que dinamitzarà tot un sector de gent gran i de ciutat i d'entitats, com bé deia vostè, que és necessari i que hi hem dedicat molts esforços. En quant a la CUP, parlava del servei de mediació, celebro que el trobin positiu. Bueno, no sé si el troben positiu o no, perquè han dit que està bé, però que és petit, però que em falta, però, és a dir, que es queda curt, que, però bueno, trobem-ho positiu, no? que existeix aquest servei de mediació que es crea l'any passat i que aquest any continua i s'amplia i es potencia. Parlava d'una borsa per despesa social amb fons propis, si ho he entès bé, dir-li que això ho estem fent perquè el que la Generalitat cobreix, per exemple, en pobresa energètica, no arriba ni al 25% del que com a Ajuntament destinem a solucionar els problemes de pobresa energètica, que ho fem des del programa d'assessorament que estem portant a terme. Per tant, ja hi destinem recursos propis en aquest sentit. En quant al PIUS, comentava el tema de que hauríem de posar mesures a nivell pressupostari i consignar més recursos amb el departament per al tema de l'epidèmia de grip. Bé, no sé d'on li surt que tenim problemes d'epidèmia de grip, però jo aquí davant tinc el registre d'urgències i el registre d'enllitaments i tenim una mitjana entre 8 i 10 llits disponibles matí i tarda, més o menys des del mes de, des de primers de desembre fins a febrer. Per tant, no hi ha hagut ni una saturació ni una manca de llits. Senzillament aquí estan, els llits estan oberts, hi ha capacitat hospitalària i hi ha el temps mig d'espera d'urgències que no ha variat ni ha augmentat. Per tant, les dades són les dades. Una cosa poden ser les sensacions que pugui tenir algú, però les dades són les dades. I després, dir-li, quan parlava de tot el tema referent a hospital, a funcionament, residència, tot el paquet, no? Ja li ha dit el Martí Barberà, que és vicepresident també, però dir-li que el Consell d'Administració té un grup de treball, estem treballant en l'encaix i en la solució de tots els problemes derivats de la gestió, del funcionament, per trobar el millor encaix i la millor solució que ens doni una perspectiva de futur a 20-25 anys d'un projecte hospitalari, social i d'atenció sociosanitària a la ciutat, i treballem, seguim treballant i no és una cosa que tinguem aturada. Per tant, hi ha un lloc de debat on hi tenen representant vostès també i que funciona i que s'està fent tot el que cal per solucionar-ho. I crec que no em deixo res. Gràcies.
Senyor Peris.
Moltes gràcies, alcaldessa. Era per centrar una mica alguns conceptes que en la meva intervenció han sigut enfatitzats molt per la senyora Ibarra pel que fa al fet del comerç, i era doncs per puntualitzar, perquè potser no hi ha conceptes que no s'entenen. És a dir, la promoció el que fa és generar activitat promocional i dinamitzar al voltant de diferents esdeveniments de la ciutat. Les fires, que no els compta, fan quelcom semblant amb les fires que s'organitzen, com per exemple la de vins, que el cap de setmana que hi ha la fira de vins de la Diada de Tarragona, doncs pràcticament aquest cap de setmana ens hi poden passar prop de 5.000 persones, on evidentment el flux que es genera pels diferents carrers de la ciutat i per la restauració on els establiments estan plens a vessar, doncs algun impacte tindran aquestes xifres. De la mateixa manera que altres esdeveniments que s'organitzen des de les pròpies partides de fires que vostè no contempla en l'àmbit de comerç, on diferents comerços hi participen, doncs, com l'última fira doncs, de l'Ursula Beer Fest, que té un esdeveniment vinculat en els que serien els obradors i xarcuters de la ciutat en l'àmbit de la carnisseria i tocineria, on hi col·laboren també amb productes seus i, per tant, la gent hi pot anar a comprar en aquests establiments. Per tant, tots aquests esdeveniments que hi ha dins dels àmbits de promoció, tots aquests esdeveniments que hi ha en els àmbits de fires, el que fan, evidentment, és generar una activitat de visitants, una activitat turística, doncs que evidentment acaba tenint un impacte econòmic en la ciutat. Impacte que pot ser, evidentment, en la restauració, anar en els restaurants de la ciutat i, de fet, i per sort, l'oferta doncs, pràcticament de restauració està plena, i a dia, tant els dies de cada dia com, evidentment, els caps de setmana, i també doncs, té aquest impacte en la dinamització doncs, del comerç perquè tota gent, aquest flux que hi ha tant turístic, tant que ve per esdeveniments que es munten ocasionalment a la ciutat, sense contemplar les altres activitats que es poden realitzar des d'altres regidories també tenen un impacte doncs, en l'activitat comercial.
Moltes gràcies. Hi ha una intervenció més per part de la CUP? PSC.
Sí, gràcies. Bé, sí, fires, 50.000 euros i possiblement, evidentment, esperem que tingui una repercussió i es noti en els comerços, en els restauradors, però escolti'm, això és poc. Això és poc en quant a quantitat, però sobretot és poc en quant a incidència en el comerç, en quant a programes de desenvolupar de manera permanent i de manera continuada en el comerç de Valls. Només, bueno, de fet, l'estudi que vostès mateixos han encarregat diuen hi ha 400 locals buits, però és que si seguim així n'hi haurà molts més de buits. Només fem que veure publicacions a les xarxes socials dient que locals que tanquen o ens passegem pel carrer i posar en liquidació. Per tant, no s'estan fent les coses bé, no s'estan posant els recursos que calen, no s'està buscant la complicitat de totes les regidories i, per tant, aquí creiem que el govern, per nosaltres, al nostre entendre, el govern suspèn i caldria revisar la manera d'actuar i caldria posar el focus en el comerç, perquè el comerç genera no només activitat econòmica, genera vida a una ciutat. I això és el que necessita, al nostre entendre, Valls. Després, per resumir, és cert que vostès han fet aquest treball, aquest debat amb els grups, senyor Barberà, amb els altres grups, i també entenem que deuen haver fet un treball intern, però creiem que aquest treball el podien haver fet abans per portar el pressupost abans. De fet, dels 13 regidors a govern, 7 són ja regidors amb força experiència, i per tant creiem que ho podien haver gestionat d'una altra manera. Miri, el Museu Casteller sí que ens genera dubtes. Ens genera dubtes de la fórmula de gestió, ja els hi vam dir quan es va plantejar la fórmula de gestió, nosaltres creiem que externalitzar totalment la gestió del Museu Casteller no és una bona fórmula i creiem que s'hauria de fer d'una altra manera i, a més, ens genera dubtes i no pot ser d'una altra manera quan veiem que és un gran projecte que ha patit molts endarreriments i que s'hauria d'haver estat obert el 2017 i estem al 2020 i encara estem així. Per tant, per això ens genera dubtes. Respecte a la llar dels jubilats, que vostè feia un aclariment, però després també el senyor Cartanyà, miri, ho dec tenir mal entès, però jo entenia que el projecte, que sabíem que hi havia hagut el problema amb la licitació, de fet també vam tenir problemes en la licitació de la carretera de Barcelona, que no l'hem anomenat aquest projecte, però també vam tenir problemes. Per tant, mirem-nos què ens passa com a Ajuntament, que tenim problemes amb les licitacions. No? Però, clar, nosaltres el que teníem entès era realment que es redefinia el projecte, que es feia allò que era més urgent, que era la llar del jubilat en si, i la resta doncs, es faria més endavant. De tota manera, com tot, el temps ens ho posarà sobre la taula. Respecte a l'escola de música, home, clar que o parlem que hi ha hagut un retard, i és que hi ha hagut és un tema que se n'ha parlat moltíssim. Sabem que s'està gestionant l'expropiació de Capadró, sabem que s'està fent un pla funcional, però i si el pla funcional diu que Capadró no serveix? És a dir, aquí hem fet una miqueta la casa per la teulada. Primer ubiquem o busquem una ubicació que ens sembla molt bé que estigui en el barri antic, i nosaltres, per nosaltres, que no hi entenem tècnicament, Capadró seria perfecte. Però i si Capadró no és l'idoni perquè tècnicament no funciona? S'haurà de buscar un altre equip, un altre emplaçament, i per tant tot està agafat amb pinces. I en tot cas Capadró s'haurà de destinar a un altre ús, no? La caserna de la policia local, després dels requeriments d'inspecció de treball, després de tant de temps de parlar-ne, segueix estant on està i tenim els diners per fer un projecte, però primer caldrà saber on l'emposem per poder fer el projecte. Per tant, una altra cosa que està totalment endarrerida. Res més, gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP.
Sí, moltes gràcies. També algunes observacions al respecte. En principi, la CUP té un tarannà que sempre va a les reunions, als consells d'administració i a les reunions que hem estat fent previs al pressupost, amb un llistat sempre de propostes, també dubtes, i amb la voluntat de que siguin escoltades i acceptant també el suggeriment que el senyor Font ens feia aquí. Nosaltres sempre anem en aquest plan, per tant, no pateixis que en tindreu el Consell d'Administració, en tindrem amb tot el tema de la mobilitat i com bé sap el regidor Barberà, també hem anat amb un llistat de peticions concretes amb aquest tema dels pressupostos. Amb el tema de l'escola de música, és cert, s'està fent tots els treballs d'expropiació de Capadró, però nosaltres tenim els dubtes i ens encantaria poder tenir el timing de tot plegat. Tenir la propietat, rehabilitar i posar en funcionament de l'escola de música, quant de temps ens trigarà a fer això? Perquè la dificultat que tenim és de fa temps, per no dir anys. Un altre aspecte que volíem tenir és el tema de les dades aquestes que deia el senyor Cartanyà. Devem tenir realitats diferents, dades diferents, potser són sensacions, nosaltres dubtem que siguin sensacions, això està estipulat, està redactat, crec que no és veritat el que acabeu de muntar així amb les dades aquestes concretes de les llistes d'espera, dels llits. Bueno, nosaltres sabem que tenim unes altres dades i que són diferents a les vostres. No sé si és que deu ser una sensació o alguna cosa falla, no? Que no acabem de quadrar. En tot cas, com molt bé heu dit, estem al Consell d'Administració i allí continuarem també fent aquestes propostes. En quant als recursos humans de serveis socials, no sé si jo he apuntat malament, he intentat agafar les notes, que dèieu que teníem 3 educadors i un treballador social, o és que m'he errat? En tot cas, tota aquesta ampliació que apuntava la regidora senyora Rull, entenc que és l'ampliació que hi ha al propi contracte programa ens ve marcat, vull dir que no és que hi hagi un accés o que l'Ajuntament de Valls proporciona més dotació de personal, vull dir que aquest augment entenc que ja ens ve donat pel contracte programa, vull dir que no és una voluntat política tenir aquest tipus de, no? Tenir tants treballadors socials o tants educadors o tants integradors, vull dir que això ho marca el contracte programa i millor que ho marqui, perquè segur que algunes poblacions, i espero que no sigui Valls, encara escatimaria una mica en personal. El tema servei de mediació, he dit, senyor Cartanyà, dic, hi ha un augment significatiu en servei de mediació als barris, un servei creat fruit de la insistència d'intervenció directa i imprescindible per part de les associacions de veïns i veïnes del centre històric i arrel de la situació decadent i la manca d'intervenció de fa anys que pateix el centre històric. En principi no he dit ni petit, ni gran, ni res. Vull dir que jo crec que l'únic que he fet és posar èmfasis al treball que fa l'associació per reclamar insistivament, si us plau, necessitem que ens medieu en el barri per treballar la convivència. Res més, em sembla. Bueno, una coseta més, perdoneu. El tema de la borsa, que nosaltres no ja vam plantejar en les reunions que fèiem amb l'equip de govern, concretament amb el senyor Barberà, la possibilitat aquesta, no?, d'augmentar la borsa, d'ajut social, i l'exemple m'heu posat molt bé de la pobresa energètica, i nosaltres sempre posem en dubte i la dependència, i la infància, i la bellesa, són tres àmbits que concretament us diem exactament el què, no? Que aquests, per nosaltres tenir una major despesa social que faci front a la vulnerabilitat real de les nostres famílies a Valls, doncs seria molt millor. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part dels ciutadans, no? Hi ha alguna resposta del govern?
Si el de mediador ho he entès malament, disculpeu, però ho havia entès d'una altra manera. En quant a les dades, no sé si són les mateixes, però el vostre representant té les dades que jo li he passat, que són les dades de l'hospital, de les altes, els llits i tot, i en les dades aquestes es reflexa que no hi ha hagut cap pressió ni cap sobre. Per tant, la interpretació de les dades és objectiva. Té les mateixes dades que tinc jo el vostre representant. I I en quant, he posat l'exemple de la pobresa energètica, però ara no, però fa 4 dies, quan estàvem amb la responsabilitat d'afers socials, li puc dir que tots els temes d'infància, tots els temes de ajuts escolars, tot això no està finançat. Això és voluntat pròpia i es forma part d'aquesta bossa. I podríem arribar a comptabilitzar, però crec que superaríem els 80-90.000 euros que destinem nosaltres pròpiament com a ajuntament per cobrir necessitats de tercers que no estan finançats, que són molts els que no estan finançats pel departament. El departament ens financia el 66% dels treballadors. Per tant, quan hi ha una ampliació de treballadors és perquè el demanem i perquè tenim voluntat de posar-lo, perquè ens financien en molts dels treballadors només un 66% i l'altre 36% el posa l'Ajuntament. Per tant, totes aquestes ampliacions que abans li comentava la regidora han sigut perquè hi havia necessitat de més personal, s'ha demanat i s'ha conveniat dintre el contracte programa un augment de finançament d'una part de la plaça, però l'altra l'assumeix l'Ajuntament. Per tant, és voluntat política d'aquest Ajuntament cobrir les necessitats de la ciutadania en temes socials i es fa una aportació econòmica.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? No.
Bona tarda. Volia respondre al senyor Cartanyà respecte a les dades del PIUS. Potser el problema és que les dades que us passen al Consell d'Administració no són les mateixes dades que està vivent com a sensació, com podríem dir així, els treballadors i els usuaris de treballadors del PIUS i els usuaris del poble. Perquè realment si sotes d'espera al servei d'urgències i pacients que s'estan a curta estada durant dies, si és que realment hi ha llits, potser és un tema més pervers encara de que perquè no els volen ingressar, potser és un tema econòmic, que potser s'hauria d'estudiar. Res més fer aquest aclariment. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí, vots a favor? Vots en contra? Tretze vots a favor i 8 en contra.
Moltes gràcies. Bé, abans de passar al següent punt, jo voldria dir el to de debat dels grups polítics i, com he dit abans, que aquest marc de diàleg es pugui estendre a molts altres aspectes i projectes que afecten la ciutat. I només destacar a tall de resum que el pressupost del 2020, més enllà de les xifres, és un nou pressupost. És un nou pressupost, un pressupost que a mi t'ha enfocat en tres grans eixos. Primer, les persones, segon, el centre històric, i tercer, important, la necessitat de millorar l'estat general de la ciutat i de la via pública. És a dir, un nou pressupost per reforçar més el benestar, el suport a les persones i a les famílies en un sentit ampli, des de tot allò que té a veure amb la creació de feina i llocs de treball. En segon lloc, un nou pressupost pel centre històric, en el que comencem a posar les bases de nous projectes, com he dit, però sobretot que volen ser aspectes clau per la qualitat de vida dels veïns, com és l'accés a l'habitatge, la seguretat i l'estat dels carrers. I en tercer lloc, un nou pressupost pel que fa a la via pública com un també dels punts centrals, perquè l'estat general de la ciutat, l'aspecte de la ciutat, dels seus carrers, el que la ciutat ofereix el dia a dia, té una incidència directa en la qualitat de vida dels vellencs i les vellenques. Per tant, contents d'haver aprovat aquest nou pressupost i, com he dit, agrair el to doncs, del debat dels grups, dels diferents grups polítics. Ara sí, parlem del punt 6è. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel Servei Municipal de Subministrament d'Aigua Potable i altres serveis complementaris. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, en aquest punt 6è, no vull recuperar el debat de les ordenances que hem fet el pressupost també, però sí que ens vam comprometre a parlar d'ordenances i de millorar les ordenances. Aquesta no és d'aquelles que vam dir, sinó que aquesta ve imposada per un canvi normatiu. Els antecedents són que l'Ajuntament disposa d'una taxa per subministrament d'aigua potable, concretament és l'ordenança fiscal, és una ordenança fiscal i és la número 1. D'acord amb un canvi de normativa, la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable passa a ser una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. És per aquest motiu que portem al ple la seva aprovació inicial. El text, després de publicar-se a la web de l'Ajuntament prèviament, ara estarà 30 dies en exposició pública, si és aprovat per aquest ple, per tal de rebre aportacions per a la seva redacció final. El text d'aquesta ordenança reguladora recull en 13 articles i una disposició derogatòria i una final l'objecte i naturalesa de l'ordenança, la naturalesa i objecte de les tarifes, perquè deixen de ser taxes per passar a tarifa, els beneficiaris del servei, la tipologia d'usuaris, les obligacions en obtenir l'alta del servei, la meritació del pagament. Es descriuen les diferents tarifes sense incloure les mateixes tarifes. Les tarifes que es descriuen a nivell de text són les d'ús domèstic, es té en compte les que regulen situacions personals especials, és a dir, unitats de convivència nombrosa, tarifació social, tarifes de fuites. Aquest potser és l'apartat més novedós en aquesta ordenança, que sí que tècnicament s'ha aprofitat per millorar-ho. Moltes de l'altre text és una redacció similar o semblant a l'anterior ordenança o taxa que teníem, l'ús d'ús comercial, industrial i serveis, i també l'ús d'ús municipal. Les tarifes s'estableixen i es modifiquen d'acord amb la proposta de l'entitat subministradora, com fins ara, i seran tramitades d'acord amb les competències en referència a una ordenança reguladora. I passaran, també com ara, el dia que les passem, no és el cas, a la Comissió de Preus de Catalunya per la seva aprovació i aplicació. Cal mantenir l'equilibri financer del servei, i per tant, aquests serien els principals conceptes que hi ha en el text. En el decret d'alcaldia 34/2020 de 23 de gener de 2020 es va iniciar el procés establert per donar publicitat prèvia. Una vegada han passat el termini i redactat el text per part dels serveis jurídics, el portem a aprovació inicial i el posarem a exposició pública durant 30 dies.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres anunciar-los que ens abstindrem en aquest punt, no perquè no estiguem d'acord amb l'ordenança, sinó perquè tenim alguns dubtes i que entenem que podrem resoldre en aquests 30 dies que estarà a exposició pública, dubtes sobretot amb el tema de la tarificació social, dels criteris que diguéssim, pel que regeix aquesta tarificació social i per tant, durant aquests 30 dies, en les comissions informatives que venen al cas, doncs farem una sèrie de preguntes i qüestions i de cara al debat de l'aprovació definitiva ens pronunciarem. Gràcies.
Per part de la CUP.
Sí, nosaltres també ens abstindrem perquè, tot i que hem vist l'ordenança i per la tarificació social, el no haver-hi els valors ni tenim molts dubtes sobre com s'acabarà implementant, per aquest motiu de moment ens abstindrem.
Per part de Ciutadans, senyora Laid.
De igual manera que el resto de grupos, el hecho de que la ordenanza se entregue de forma parcial y falte toda parte de la tarificación, hoy no tengo el día, se me traga la lengua, eso hará que nosotros nos abstengamos. También indicar que el hecho de que por fin la ordenanza, si no me equivoco, tal y como estaba la antigua todavía disponible en la web, fuera una ordenanza del año 2000, creo que es así, hacer un nuevo texto más adaptado a las necesidades actuales a nivel de tarificación de todo lo que es el bono social y que recoja más las necesidades del entorno actual, es de agradecer que se haya puesto al día, ¿no? Pero no obstante, hubiéramos preferido que se hubiera presentado un documento completo y no por capítulos, bueno, hay una prisa a la hora de, o unos plazos, mejor dicho, a la hora de poder aprobar la ordenanza, y la parte de la tarifa parece que luego se va a poder acelerar y aprobar de una forma más rápida. Por resumir, que hoy no tenemos el día. Voto de abstención, motivo principal, el que el documento no esté completo.
Moltes gràcies, senyor Barberà.
És per aclarir un tema. Potser algun grup ja m'ho ha preguntat parcialment i m'ho ha consultat personalment. El text que portarem definitiu pot millorar, podem concretar més el model de tarifa social i podem fer el que creiem oportú entre els grups, està claríssim. El que aquest document no tindrà és la tarifa, el número exacte. Val? El que sí que hem treballat amb vostès paral·lelament és que també hem de fer una renovació de tarifes. I llavors també hem parlat amb diferents comissions informatives de si introduïm. Per tant, l'expedient està complet, perquè les tarifes seran un altre debat. El que passa que després el ciutadà veurà l'ordenança amb el text i la tarifa aprovada. Val? Per tant, hem de debatre si creu oportú i ampliar la tarifa social fins on arriba, què contempla, què no contempla, però sempre ho veurem amb text escrit i explicat. En l'expedient els números no hi seran. L'expedient de números anirà paral·lel. D'acord? Ho dic per aclarir el concepte, res més. Sí? Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Sí, vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Tretze vots a favor i 8 abstencions.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 7, moció presentada per grup municipal de la CUP en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març del 2020.
Bona tarda. Abans de res, volíem agrair a l'equip de govern i al partit del PSC la voluntat de voler arribar a un acord en aquesta moció que avui presentem. Les dones continuem estant discriminades en molts aspectes, com pot ser la diferència salarial. Els homes guanyen 6.000 euros anuals més que les dones, el que suposa una bretxa salarial del 23,4% i es dispara a la població estrangera. La taxa d'atur és més alta en les dones. La majoria de llocs de treball parcials i precaris els ocupen les dones. Les excedències per fer cura de menors o familiars dependents és clarament una opció de dones. I elles, nosaltres, dediquem el doble de temps a la llar i a la família. Volem un canvi i un compromís real des de les institucions. Un canvi que sigui visible des d'aquest Ajuntament, amb una gestió dels treballadors i de les treballadores que permeti una conciliació laboral i familiar, amb un control sobre la gestió també dels treballadors i treballadores dels serveis externalitzats, per tal que tingui les mateixes garanties d'igualtat i de drets que el personal propi municipal. No ens valen excuses dient que això és voluntat de l'empresa contractant, perquè és des d'aquí, des de l'Ajuntament, que s'ha de vetllar per tal que les empreses que contracteu donin unes condicions laborals justes i dignes a les seves treballadores. És aquí on s'ha de lluitar, vetant la precarietat laboral i la desigualtat de gènere. I això vol dir que segurament s'ha de canviar la visió amb què es fan les contractacions i els plecs de clàusules i no prioritzar sempre el capital, i sí qui dona més garanties en matèria laboral a les seves treballadores, omplint de contingut les premisses d'igualtat d'oportunitats. En aquesta moció, tal com hem quedat, acceptaríem dos votacions. Una que seria del punt 1 al 9 dels nostres acords i l'altra només amb l'acord número 10. Entenc que heu rebut tothom els darrers acords, no? No caldrà tornar-los a llegir o veieu la necessitat de que els tornem a llegir? No. Doncs gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. En nom de Junts per Valls té la paraula la senyora Laia Castells.
Moltes gràcies. En primer lloc, nosaltres també volem agrair a la CUP com a partit promotor d'aquesta moció i Esquerra Compromís per Valls la voluntat de transaccionar els punts i de negociar per recollir totes les sensibilitats i fer més ampli l'acord. Per tant, agraïts. Nosaltres considerem la història de les dones és una història de lluita constant. El dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones Treballadores, una data al calendari per recordar la força, la valentia i la dignitat amb què milers de dones s'han alçat al llarg dels últims segles per reclamar els seus drets, des de les vagues del tèxtil de mitjans i finals del segle XIX per exigir millors condicions laborals, passant per les sufragistes de principis del segle XX, que reclamaven el vot femení, i fins a l'actualitat, amb la denúncia del sexisme, amb la defensa de la igualtat, del dret a la independència econòmica i a l'empoderament de la dona com a bandera. Centenars de milers de dones han fet aquest llarg trajecte fins a dia d'avui, i a elles els hem d'agrair aquesta lluita, sense la qual estaríem molt lluny d'on som ara. Però sobretot, el dia 8 de març, És una data per recordar, per reivindicar, per evidenciar el camí que encara queda per recórrer. Perquè, malgrat els avenços, encara estem molt, massa lluny de la igualtat efectiva. Encara tenim moltíssims reptes, especialment en l'àmbit social i laboral. El salari mitjà de les dones continua sent inferior al dels homes. La bretxa salarial a Catalunya se situa en un 23,4% i s'accentua especialment en les treballadores majors de 45 anys, que arriba fins al 31,3%. A més, la segregació ocupacional continua viva i en els sectors de població més jove, on la bretxa salarial disminueix, aquesta ho fa més per l'empitjorament del salari dels homes que per la millora del salari de les dones. I sobretot, especialment en l'àmbit privat, s'han de pal·liar les dificultats de les dones en situació de baixa per maternitat o lactància, que en ocasions pateixen acomiadaments improcedents, no renovacions de contracte o altres situacions absolutament inacceptables. També queda molta feina per fer en matèria de corresponsabilitat dels rols que es juguen en la cura de la família i de la llar, i persisteix una divisió sexual del treball que fa que el mercat laboral les tasques com la cura, l'atenció a les persones o la neteja estiguin menys remunerades i se centrin bàsicament en el sector femení. Cal posar en valor aquestes feines i establir mecanismes que posin fi a la bretxa salarial. Des de Junts per Valls ens sumem a aquest compromís a nivell municipal i és per aquest motiu que votarem a favor de la moció.
Moltes gràcies. Des de Esquerra Republicana, Compromís per Valls, jo mateix faré la defensa. Bé, en primer lloc, agrair la voluntat de consensuar la moció per arribar a uns acords que puguin tenir rellevància, que els puguem aplicar i que siguin compromisos que pugui prendre aquest equip de govern i que tinguin rellevància en el futur de les dones treballadores d'aquesta casa i també de la ciutat de Valls. Des d'Esquerra Republicana Catalunya, Compromís per Valls, estem totalment compromesos amb el treball per la igualtat real entre homes i dones i amb la reivindicació d'aquest 8 de març, que ha d'anar més enllà d'una data. Per això, convidem de nou a totes les vallenques i vallencs a participar en el 8 de març del 2020. Commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que, com he dit, va més enllà d'aquesta data i que impregna tots els dies de l'any l'acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més cruels per a les dones i això es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones, però la discriminació no queda aquí. Més d'un 70% dels contractes a temps parcial ho són per a les dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d'abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s'ha superat i segueix limitant les possibilitats d'ascens i el desenvolupament de les dones. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per garantir que les dones tinguin dret a gaudir del temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que també és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat, apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en l'hegemonia de la dominació. Darrerament, s'ha fet evident amb més intensitat l'existència de violències en l'àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions i hem de combatre-la i erradicar-la. Fent referència als acords d'aquesta moció, posem de manifest el nostre compromís com a equip de govern i el meu personal com a regidor d'Igualtat a treballar per evitar l'escletxa salarial, posant clàusules a les licitacions per tal de que, a més d'evitar-ho, fem pedagogia i pressionem les empreses per adoptar aquestes mesures. També reafirmem el nostre compromís en evitar la discriminació laboral a les persones LGTBI i, en especial, a les persones trans. Acabem d'aprovar un pressupost que dota de més recursos i més hores de personal a la Regidoria d'Acció Comunitària i Participació d'Igualtat. Això permetrà augmentar la feina en la visibilització de les polítiques d'igualtat i en el seu desplegament del punt SAI. També, com ja es va traslladar a la taula de coordinació de les festes decenals, vetllarem perquè aquestes festes siguin igualitàries i ponderin com cal la figura de la dona en les mateixes, alhora que s'oferirà la formació necessària als voluntaris i personal tècnic. I per acabar, des d'Esquerra Republicana i Compromís per Valls, volem apel·lar a la mobilització a favor dels drets de les dones, no només el dia 8 de març, també avui i cada dia de l'any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes lliures.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà, per part del PSC.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Regidores i regidors, com tots sabeu, el 8 de març commemora que generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per la llibertat. Una llibertat que avui, gràcies a totes elles, és un patrimoni col·lectiu al qual, entre molts d'altres, les i els socialistes hi hem contribuït i ho continuarem fent. Aquest any, el 8 de març, és una data especialment significativa per reivindicar solucions a la discriminació masclista que encara existeix i per denunciar que hi ha forces polítiques antifeministes que estan a les institucions i que tenim partits governant o donant suport a governs i imposant la seva agenda que neguen fins i tot que la violència masclista existeixi, tot i que les dades demostren que és la primera causa de mort prematura entre les dones, que el masclisme mata i que ha de ser una prioritat política de primer ordre. L'amenaça de l'ultradreta qüestionant els drets de les dones ha de tenir una resposta contundent. Les dones hem conquerit espais i drets sobre els quals no hi ha opció de replegament. Volem posar en valor la voluntat del govern d'Espanya actual que, recollint aquest esperit del 8M, situa el feminisme com a eix transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques. Un govern que defensa la igualtat real i aferma els avenços assolits enfront d'aquells partits que pretenen eliminar-los. Hi ha una realitat objectiva. Les i els socialistes sempre hem incorporat la visió de gènere transversalment a les nostres polítiques, tant des del govern com des de l'oposició, com vam fer amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere o amb les propostes de la Llei de la Bretxa Salarial i la Llei d'Igualtat Laboral. També impulsem la conciliació, la corresponsabilitat i nous usos del temps, fomentem les noves masculinitats i, per la seva vital aportació i per justícia, hem prioritzat dotar de drets les grans invisibilitzades i explotades pel sistema patriarcal i capitalista, les mestresses de casa. Així doncs, hem treballat per la renda garantida de ciutadania i pel manteniment de les pensions no contributives o per tornar a reconèixer com a cuidadores no professionals amb cotització qui té cura de les persones dependents. Nosaltres prioritzem la lluita pels drets de les dones. Volem una societat paritària i participativa en la qual les dones ocupin el lloc que els correspon per dret. Una societat que les tracti com a persones lliures i adultes capaces de prendre les seves pròpies decisions. La igualtat real i efectiva és l'horitzó cap al qual caminem juntes. Existeix una amenaça significativa de reversió dels assoliments feministes que tant d'esforç ha costat aconseguir. Per això, el 8 de març, les dones i homes socialistes estarem al costat de les organitzacions feministes i socials per tal de defensar els drets de les dones i de les nenes, la llibertat i la igualtat. Agraïm també en la moció presentada pel grup municipal de la CUP el fet de poder votar per separat els punts d'aquesta moció, ja que evidentment estem molt a favor de tots ells, però creiem que l'últim, si més no, està descontextualitzat. I els agraïm també el fet de que tots els punts d'aquesta moció han estat fets en clau local, que és el que nosaltres doncs, venim dient que s'hauria de fer sempre des de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de Ciutadans.
La lucha de la mujer ha sido uno de los claros ejemplos de lucha contra la desigualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, un ámbito en el que todavía queda mucho, pero mucho por cambiar. Compartimos con la CUP que el 8 de mayo es un día para dar mayor visibilidad a esta causa, pero no compartimos con ellos la forma en la que lo definen en la redacción de su moción. En plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema «Pan y rosas», para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Con esta acción, las mujeres fueron pioneras en denunciar una de las mayores lacras de nuestra sociedad, que es el trabajo infantil, con el que todavía hoy se explota a miles de niñas y niños. El incendio de una fábrica de camisas en Nueva York en 1911, en el que murieron 146 personas, marcó la lucha por los derechos de la mujer. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron, la mayoría chicos y chicas inmigrantes de entre 14 y 23 años. Este desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en Estados Unidos y, por extensión, en Europa y en todo el mundo. Frivolizar con la historia, usando los términos explotación capitalista, patriarcal y racista, no es de recibo. Nunca pensé que hubiera alguien que pudiera referirse a tener y criar a mis hijos con el frío término de tareas de reproducción, eliminando de forma tan violenta todo el sentimiento de amor que estas tareas conllevan en las mujeres. Como personas merecemos tener los mismos derechos y oportunidades. Esa debe ser la base de la sociedad, pero las imposiciones no son buenas para ninguna de las partes. Al igual que la pobreza, se debe luchar contra ella, no feminizarla como indican ustedes, mujeres, niños y hombres. Ninguno debería sufrir esta situación. Feminizar o masculinizar oficios como mecanismo de ataque no puede ser algo que los políticos decidan. Es cada persona quien decide qué quiere hacer en su vida. La norma del 50% solo hace que crear otro tipo de discriminación. Eso sí es imperativo que las condiciones de trabajo y salariales sean equiparables. No importa el sexo, así como el acceso a los puestos de trabajo. Es la valía de la persona y no su sexo quien debe determinar su acceso al trabajo. Y tampoco hay que olvidar promover la corresponsabilidad familiar con medidas de conciliación familiar, equiparando permisos de maternidad y paternidad y con medidas concretas de flexibilización laboral que nos permitan pasar más tiempos con nuestros hijos, como hace un mes expresábamos ya en este pleno. En cuanto a los acuerdos, por nuestra parte apoyaremos de la primera parte de votación todos ellos menos el punto 3, ya que la solución no siempre es gestionar públicamente recursos, sino que la gestión pública, privada o mixta ha de ser la que resuelva de manera más eficiente las necesidades de los ciudadanos y siempre bajo estudio técnico que avale el mejor tipo de gestión, eso sí, bajo la titularidad pública. En cuanto al punto 10, segunda parte de esta moción, nosotros no votaremos a favor.
Per part de la CUP hi ha alguna intervenció més? No. Hem demanat votar algun punt per separat?
Bé, doncs hem comentat que es votaria per separat del punt 1 al punt 9 amb una votació i el punt 10 a banda. Ja està. Gràcies.
Una cosa, senyora Lita, ha demanat votació del punt 3 per separat, vostè?
Comenté con el grupo municipal de la CUP ese punto que había en el punto 3. Me comentaron que sería del punto al 9, del 1 al 9, como ha comentado la señora Merino. Por lo tanto, en esa parte nosotros nos abstendremos. En el punto a 10 nosotros votaremos en contra.
Molt bé, doncs passem a votació, senyora secretària. Primer votaríem del punt 1 al punt 9.
Sí. O sigui, ara es votaria el punt 1 al punt 9 de la moció, no correcte? Vale, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 20 vots a favor i una abstenció.
I ara votaríem el punt 10?
Vots a favor? Vots en contra? 16 vots a favor i 5 en contra.
Molt bé, doncs passaríem al punt 8, a l'apartat de precs i preguntes. Hi ha algun prec? Senyor Ibarra.
Sí. Gràcies. Era un prec per... volíem demanar la coordinació entre les diferents regidories especialment les regidories d'urbanisme, de mobilitat i de seguretat. Els ho hem dit en alguna comissió informativa, per això ara ja ho portem a ple, perquè veiem que no, aquesta coordinació no acaba de funcionar, especialment quan s'han de fer determinades accions des de la regidoria d'urbanisme, que signifiquen envair d'alguna manera un carrer, i això modifica la mobilitat o el pas de vianants, no? Em refereixo concretament al carrer Montserrat. Es posen algun tipus de senyal perquè no s'aparqui a l'altra banda de carrer, que és on han de passar els vianants perquè no tenen altra opció, s'aparca igualment, i veiem que no hi ha cap tipus d'actuació per part de l'Ajuntament per garantir precisament que doncs els vianants puguin i puguem passar amb seguretat i no, hi, no es produeixin possibles doncs, situacions d'inseguretat. Per tant, demanar-los altra vegada, ho hem fet en comissió informativa, demanar-los altra vegada que facin que coordinin les àrees perquè això es produeixi. Gràcies.
Molt bé, per part de la CUP.
Sí, el nostre prec és sobre les darreres informacions i el comunicat que ha emès recentment l'associació Vallsgat, on comuniquen que el gener del 2018 van quedar en primer lloc els pressupostos participatius votats per tots els ciutadans de Valls, pressupost que s'havia de destinar a un local on poder fer les acollides temporals dels gats fins a ser retornats a les seves colònies, als seus propietaris o fins a ser adoptats. La CUP us demana a l'equip de govern que faciliteu les explicacions oportunes i que es faci de manera pública a tota la ciutadania vallenca, no només a l'associació Vallsgat, de com s'ha procedit i en quin punt està la decisió ciutadana de crear un espai per construir un local per a la gestió del projecte de Vallsgat, proposta sorgida de pressupostos participatius de l'any 2018 i que recordem que tenia un pressupost de 80.000 euros.
Per part de Ciutadans, hi ha algun prec? Senyor Barberà.
Sí, de fet, és per respondre al prec, comentar el prec de la CUP, que és que ens demana que fem pública la informació. Per tant, el proper ple, com que va entrar preguntes fora de plaç, no s'han pogut respondre en aquest ple. Per tant, el prec que ens fa vostè mateix amb les preguntes ens fa que el proper ple li responguem. Per tant, si li sembla, al proper ple li respondrem les preguntes i les consultes sobre aquest projecte.
Molt bé, doncs s'aixeca la sessió. Començaríem la Junta.